Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La passada setmana es va descobrir un hack greu que està afectant a molts organismes oficials als Estats Units i encara sota investigació, i és molt possible que estigui afectant també altres organismes i empreses internacionals. La vulnerabilitat es troba en alguns serveis de SolarWinds, una empresa amb seu a Texas, que proveeix solucions als administradors de sistemes, entre altres, té una solució...
Què? Escolta, és que el diumenge Mossega la poma i tots els blocs que hi tenim posats va caure perquè, ens estaven atacant, I llavors jo estava buscant alguna eina per analitzar els logs que ens donen els de SiteGround, que ja no van ni amb topless ni res. O sigui, la cosa ha baixat molt, ja no van amb topless, tio, és fatal. I estava buscant allò, eines per analitzar i tal, la tercera de les 10 millors, SolarWinds. Vaig dir, no.
És que, bueno, ara estàs tallant-ho tot, però ara en parlarem, però que SolarWinds no és un xiringuito, eh?
No, és que és des del principi, o em presento jo, deixem a Tomàs, o no...
No, bueno, això ja és un clàssic. Si no m'interrompeix la intro, no és mossega la poma.
És deliberat. O sigui,
el Pau Puig ha fet un script... que ja, on ja entra la interrupció del Marc, saps?
Bueno,
el que us deia, un dels softwares, una de les solucions de SolarWinds és Orion, que ha estat hackejada i permet, a més, a través d'aquest hacking, als hackers guanyar privilegis de superusuari i els certificats signats per token en el SAML. Vale? Vull dir, ara explicarem una mica què és tot això. De tot això, i de que Apple... ara sembla que va de debò, jo no m'ho crec, però diuen que va de debò, farà allò del cotxe, que ja al·lucinamos, un cotxe, el Carapel. De tot això en parlarem en aquest episodi, el darrer abans de vacances de Nadal, i en companyia, ara sí que et presento, d'en Javi Moreno, amigo Javi Moreno.
Quina il·lusió! Que he tornat 2 o 3 anys després, em sembla, de la darrera vegada.
És que estàvem intentant trobar un moment per veure'ns en persona. Jo crec que si haguéssim fet un programa a la UPC, no hagués hagut Covid, segur que haguessis vingut, però bueno, al final no ha sigut així.
Tomàs, saps quin és el programa que hem de fer?
Què?
Hem de fer el programa a Menorca.
Ai, això sí, sisplau. Sí. El que tenim que jubilar-nos a Menorca la propera setmana i fer tot des d'allà. No fer el programa, sinó... La vida, el que va fer el Miquel. Sí. Jo lo veo.
El que va fer gent i amics que coneixem. Vale, doncs avui aquest programa és magnífic perquè tenim dos grans col·lectius. Tenim un panell molt important. El Marc ja sempre té el seu grup de seguidors. Però el Ciberado, el Javi Moreno, té el seu grup de seguidors. Però alerta, perquè tenim el gran contrapès d'aquest programa avui també, que és en Raül Arribas.
Jo sóc part dels grupis del Ciberado, eh?
Però és que tu no saps que el canal de Telegram de diàleg de Mossega la poma, tu tens una colla d'incondicionals que demanen contínuament com aquest programa ha baixat molt, no estava el contrapès del Raül Arribas...
És que us dediqueu completament a Apple i nosaltres som la gent normal. O sigui, la gent del carrer.
No patiu, perquè avui parlarem de Windows, perquè el hack aquest del SolarWinds era un hack de Windows, fins i tot en la DLL i tot.
Com? Espera,
spoiler, espera.
L'Orion aquest és un software per Windows.
No, jo crec que no, que no anem
i
bé.
I tant que és un software. Jo vaig estar escoltant-me el podcast de l'Steve Gibson, el Security Now.
Boníssim.
Jo ell explicava precisament com es descarregava la DLL que anava signada on havien fotut totes les històries.
Però comencem des del principi.
Però és un hack de Windows, no és de Mac. Per tant, avui parlem de Windows.
Però com que sigui de Mac si va a les altres servidors? No hi ha un sol servidor al món que funcioni amb Mac. Com és que sigui de Mac?
No hi ha totes les galletes.
M'ha fliparat per muntar això.
Un moment. Anem a entrar en matèria, però deixem acabar la intro, que ja portem 10 minuts i encara no l'hem acabada. Dic, això, tot això, i el guanyador, avui donem el guanyador,
sí,
que ja el tenim.
Puc donar com a primícia que és un tal Marcalier de Vilassar de Dalt, que ha guanyat el HomePod a Mossega la poma. No,
hòstia, Marc, vaig fer una proposta... Mira, avui canviem tot l'ordre, perquè com és l'últim capítol de Nadal, a tot el punt. Vaig sentir un podcast deliciós, que és el d'En Guàrdia, que sabeu el que fan a Catalunya Ràdio els diumenges, ¿vale?
De fet, perdona que t'interrompeixi, podcast... Si els que us agradi molt i l'escolteu per la ràdio, que sapigueu que, envia, que en format podcast en pengen dos des d'aquest
sí.
any.
Sí,
fan
sí,
un boníssim. Dissabte que només és pel feed de, post, pel feed de podcast i després el de diumenge que és ràdio podcast.
Vale, doncs l'Enric Calpena, que és el periodista que lidera això, aquest últim cap de setmana, últim dels, un dels últims capítols, parla amb el... Amb el... Ja em sortirà la mà. Amb el que ha estat en el, a Mossegar la Poma, amb el Màrius...
El Màrius Serra?
El, sí, l'escriptor. Bueno,
el Màrius Serra del Mossegar la Poma.
Màrius Serra. Sí, sí.
El de les paraules rares. Fet,
el de les paraules rares, sí.
Però això, el Màrius Serra ha fet una cosa...
aquest home és multitasking. És el puto programador d'Assembler en el món de la literatura, ¿vale? I el tio ha fet una traducció actualitzada al català d'avui en dia del Tirant-lo Blanc.
Però no era en català poca el Tirant-lo Blanc, ja.
És valencià, que és el Tanto Monta. Poca broma amb el Tirant-lo Blanc, perquè té un capítol dedicat a les pomes cristallines d'una donzella. O sigui, poques coses són tan importants com les pomes cristallines de la donzella. I que sapigueu que la Celestina del Tirant-lo Blanc es deia Plaer de ma vida. No sé si sabeu aquestes
de
coses.
Sí, sí, és una novel·la marrana. Seria del rotllo La sonrisa vertical, però del segle XII. És...
No és el primer trio, ara, si era
el primer trio que apareix amb la És el primer trio que apareix amb la literatura catalana.
Ok, doncs pues jo dubtava no si s'estava motivant per la part sexual o per la part de les pomes, la veritat.
No, per tot. No, la veritat és que la història està molt bé. Doncs el capítol que explica coses al Màrius Serra de la traducció, més de la recomanació... I va haver una cosa que jo no ho sabia i em va sorprendre. I té relació amb el Marc Alier.
Ah, sí?
El Joanot Martorell, que és l'escriptor del Tirant-lo Blanc, ¿vale? que es va, la primera edició es va imprimir per primer cop 30 anys després de la seva mort. Ell el va vendre per 4 xavos, no me'n recordo com es deia l'altre, a l'editor, que també alguns diuen que el va acabar perquè li faltava alguna cosa per acabar la novel·la. ¿Vale? Doncs la família del Joanot Martorell eren venedors de forment.
Venedors de forment.
Què és el forment? Són els cereals.
Sí, 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 és un cereal.
Era una família rica que venia forment a Constantinople i a les illes gregues. O sigui que té relació amb tu, Marc.
Sí, sí,
tu
vens
d'allà, no?
De la família, sí, sí, sí.
La família. Vale, doncs això, parèntesis enorme. Això, que avui donem al guanyador del HomePod Mini, que és un guanyador entre els nostres 79 mecenes. Tenim 79 mecenes. ¿Vale? I ja tenim el guanyador d'aquest HomePod Mini i tot això i més serà aquest episodi, el 461, l'últim abans de les vacances de Nadal, temporada 14 de Mossega la Poma.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Què ha sigut això? L'efecte ha estat molt bé, eh?
L'efecte ha estat boníssim. Ha sigut tu?
És un ciberada que ha fotut aquí un...
Hòstia, com me gusta.
A l'Amazon, perdoneu.
Que bueno. No sé si s'haurà enregistrat, però si s'ha enregistrat ha quedat molt bé.
Jo crec que sí, ha quedat molt, molt propi, eh?
Són els grunyets del magma, però sense el magma i sense postproducció. Boníssim. Bueno, va, explicar una mica la història aquesta del hacking de SolarWinds. Què és SolarWinds? Perquè molta gent, si no és del gremi, no la coneixerà. Però jo vull que la gent, abans de començar, que es quedi amb una idea. Aquest hacking que ha passat ara és quelcom que no s'havia arribat a veure abans.
Diem la paraula, la paraula de la setmana, que és el supply chain attack.
Sí, sí, sí.
És la paraula de la setmana.
Sí, però que no està inventada ara,
No està inventada, si voleu... però és el que està tothom dient. Sí, és la paraula de trendy.
La gent que no està en el món de la ciberseguretat no sabrà què vol dir, ni què pes té SolarWinds en tota la gent.
Això el que vol dir és que l'objectiu de l'atac no era SolarWinds com a tal, sinó que era SolarWinds per entrar a altres llocs.
Que de fet, SolarWinds, si no vaig errat, és un software de gestió de les xarxes, no?
Sí, monitorització IT, gestió de xarxes...
I hardware.
Sí. Pues clar, però si monitorització, dic, tot això. O sigui, és un tema de que et permet gestionar la teva, tota la teva infraestructura IT i monitoritzar-la amb eines molt bones. Que tenen.
Precisament les eines que fa servir per intentar evitar que t'entrin a casa formigues.
No és tant de ciberseguretat. De fet, ara parlem una mica, de fet això salta i es descobreix, perquè això va, ara saben que està fet des de fa més de mig any. Això salta perquè a una de les que els hi entren així de rasqui, o sigui, a través de SolarWinds, que els hackegen els sistemes, és FireEye, que aquesta sí que és de ciberseguretat. I aquests són els que quan se n'adonen que estan passant coses a la seva xarxa que no toca, com que ells sí que són del RAM, de fet, crec que es van detectar que hi havia una connexió a la VPN amb un usuari des d'un lloc on no hauria de ser, o des d'un lloc nou. I això, bona empresa ciberseguretat, és com, perdona? Uh-huh. I llavors van tirar del fil. ¿Vale? Llavors, el tema de SolarWinds. SolarWinds és una eina de monitoratge i de gestió de xarxes molt gran, com deia el Marc, si tu busques una cosa d'aquesta a nivell mundial, et surt, perquè és un player molt important, i la van atacar amb vies de ficar-se dintre del seu, diguem, de l'executable o de la seva release, i aquesta release, per tant, entrar a tots els seus clients.
Perdona, el que...
Tots els seus clients és el govern d'Estats Units inclòs. Sí.
Perdona, el que explicava l'Steve Gibson és que havien afectat amb una DLL que va amb el software Orion, en aquest, que és el que fa el monitoreig aquest, i que llavors el que sembla que van fotre és o que es van ficar en la base de codi de la gent de SolarWinds, que és l'empresa i l'Orion és el software, però llavors la DLL és una DLL que funciona i que fa coses. Llavors es veu que la van agafar i van incorporar tot el codi seu, diguéssim, d'atac, que emmascarava les dades que guardava a dintre d'arxius de log d'altres programes. Ho emmerdava, o sigui, es dedicava a fer veure que no hi era.
Qualsevol malware, qualsevol trojà ho farà.
Llavors, sí, mantenint la funcionalitat de la DLL. I a sobre van aconseguir ficar-se, van ficar la tita tan fins a dintre de SolarWinds, que els de SolarWinds van compilar la DLL, la van signar amb el certificat digital i llavors és com es va descarregar.
Però per això et dic, quan deies el supply chain attack, és aquest. Per exemple, tu vols anar a una empresa del govern dels Estats Units, on sigui, tu intentes entrar directe i és la rehòstia entrar-hi, perquè tenen mil... Per cert, tornem abans, Totes les sospites d'aquest atac estan en un grup rus que se sap que està sancionat pel govern, Vull dir que no són quatre amics a casa seva, quatre friquis en un basement sense llum.
O sigui, són aquells senyors que van en patinet amb la suadera, que mengen pizza...
Això és un superequiparro de gent superbona fent-ho. Vull dir que no ens pensem que això és... Ah, mira, és que quatre xavals...
De fet, per arribar a fer el que han fet, jo crec que és com si fos una empresa de ciberseguretat que s'hagués passat al lado oscuro.
Hi ha moltes d'aquestes,
en farien. Tenien coneixements d'això, sí, sí.
Però tu vas que hi ha una indústria de malware, i indústria, vull dir que te puc dir llocs on pots anar a comprar-lo,
Malware és de service.
El Gibson parlava, no sé si el Gibson o el Giswiki.
Exacte, sí, i que tu contractes i tens el panell i tot. Panell vull dir panell, o sigui, una aplicació, via web, o amb els teus dashboards, i tu veus quantes màquines has infiltrat. O sigui, t'ho juro, és com si fos una aplicació normal.
I atacs de ransomware a service.
Sí, tot. Hi ha una indústria.
De totes maneres, aquest cop deien que era d'un nivell de sofisticació i amb una paciència i amb un termini tan llarg que probablement no era una empresa privada, probablement era un estat qui hi havia al darrere. Sí. I hi havia un panel en rus llavors diuen potser és el Putin.
Diuen que és un grup que se sap que està sancionat pel govern rus per darrere. O sigui que és gent molt bona i amb molt finançament. Però bueno, això, ataquen SolarWinds. SolarWinds, si et fiques dins, l'objectiu és acabar a on va SolarWinds. Per què? Perquè la gran majoria d'empreses tenen molta protecció per atacs de fora, però donen per fet que el que tenen dins ja ho tenen auditat. Per això el de supply chain, perquè al final tu, com que et fies de que els teus proveïdors tinguin la seva cosa segura i auditada, perquè a més segurament ho has auditat tu també i tot això, confiança cega. Llavors, si aconsegueixen entrar en un d'aquests, de cop i volta, en qüestió de mesos, perquè crec que això deien que ara que han tirat enrere va fins al febrer, han estat entrant a tot arreu. Però a tot arreu és Microsoft com a seu.
Però la part interessant que vaig llegir és que realment no l'han activat gairebé enlloc, que volien anar concretament a per puestos per empreses i administracions dels Estats Units, però no era un atac generalitzat ni molt
menys. No, exacte. O sigui, el que buscaven era entrar a llocs per poder... És espionatge. Això era espionatge, no és anar a demanar diners, això era espionatge. El que passa és que, clar, tampoc sabem fins a quins llocs van començar a entrar, perquè no se sabia. Ja et dic, al final la llebre salta quan FireEye sí que detecta que està passant alguna cosa dins seu. Això ja fa un temps. Van estar estirant, van arribar a això. Primer van pensar que els podia venir a Microsoft i estirant, arriben a això. Què passa? Que... De fet, ara mateix no se sap l'abast de l'atac, perquè pot haver-hi moltes empreses que els hi han robat coses i no ho saben. I potser no ho sabran mai o trigaran molt de temps en saber-ho. Perquè és això, és que jo què sé, estic intentant buscar un exemple que tothom pugui imaginar. Imagineu que el Gmail fos infiltrat i fiquessin una part
de codi Java. No, és com si, com si hi hagués un malware dintre de l'antivirus.
Sí, no, és exactament.
No, sí, però l'antivirus, el Gmail, per exemple, una cosa que fa
servir...
No,
que et vingués amb l'actualització del sistema operatiu.
Exacte,
i que el tingués
també.
Tothom, però només... Correcte. Clar, el problema que hi ha aquí, primer de tot, a part que hi ha hagut... És una acció d'aquestes de ciberguerra. L'altre dia mencionaven al Disukitec algú que deia que algun de la gent de l'NSA deien... Estem tan infiltrats en els sistemes d'informació russos que espero que els russos no ho estiguin tan igual en els nostres. Vale? O sigui, la cosa va així, eh? La cosa va així. Però hi ha una segona derivada. El tema és, per poder-se ficar dintre el tema del govern americà, i és on els han agafat i han d'alguna manera prestat atenció activa i s'han connectat les VPNs per fer coses, vale? Molt bé, aquí és on hi ha hagut la infecció, però lateralment quantitat d'empreses, i estem parlant de desenes de milers d'empreses, hi ha desenes de milers de descàrregues d'aquest Orion, d'aquestes DLLs infectades.
De fet, hi ha un mapa de calor del món, que és superxulo de veure, no sé si l'heu vist. Exacte. Hi ha un mapa de calor dels llocs on aquesta versió aquesta release es va descarregar.
Però no sé, els responsables de sistemes d'informació d'una empresa on aquest malware s'ha executat, diu, no pots confiar en aquest equip.
No està, no ho veig tampoc tan tot. Clar, perquè el risc 0 no existeix enlloc.
Però si tu saps llavors, que s'ha explicat a dintre, no saps sí, però, què han fet,
sí, però també has de...
No mai segur.
Sí, Marc, ja portes raó, però l'alternativa és no enrenfiar-te de res i al final acabar la inacció total. O sigui, hi ha una cadena de confiança que has de tenir amb els teus, exactament això, amb els teus suppliers, perquè és que si no l'alternativa és fer-t'ho tot i analitzar qualsevol producte de fora. I això, en el món en què vivim, que és la velocitat de canvi és superforta, la competitivitat és una passada, és que no és pràctic. Has d'arribar a un equilibri. I el que sí que sembla que és veritat és que les forces estan super desproporcionades. La inversió que fa una empresa en seguretat molt difícilment competirà amb la inversió que pot fer un estat en un equip d'elit com aquest per crear l'altra part. Això sí que
com
és...
ja sabeu on estic ara i això que diu el Javi, que la diferència entre inversió una banda a l'altra és brutal. O sigui, les empreses gasten dos duros en això. Sí que és veritat el que diu el Javi, que al final és una balança. Jo sí que crec que després d'això la balança es correrà una miqueta i cap a la paranoia, cap on deia el Marc. Segurament no del tot, però jo crec que, sobretot, agències governamentals, grans empreses, aniran una mica cap a la paranoia, en plan ja de, no és que no em pugui fiar de res, però sí que li ficaré molts més controls dels que tinc ara.
Però el que jo entenc és els sistemes que on s'hi ha ficat això els has de tractar com a sistemes compromesos.
No, però Marc, el problema és que el hack aquest no està fet per treure informació de SolarWind. Està fet per arribar al servidor de SolarWind de la teva empresa i des d'allà tenir el control i saltar un altre.
Vale, però com que se t'han fotut a dintre, hi ha algú, un actor tercer, que ha estat executant en els teus servidors codi maliciós i amb tots els privilegis.
Però no són malware.
Aquestes màquines...
Però no hi pots dir,
has de muntar sistemes des de zero.
Sí, o tancar-los des de fora perimetralment. Però el mal no és aquest, perquè el mal no busca fer-te mal. Buscava robar-te informació i te l'has robat.
Però no saps quin és... Però al final és dir, han fet això, però quantes altres llavors poden haver deixat en els sistemes?
1.000. Sí, per això et dic que trigarem... Que estigarà molt de temps a saber l'abast de la infecció i potser no s'arribarà a saber mai. Perquè hi ha gent que ha tingut, si la teva empresa és una de les que ells volien per qualsevol cosa, potser han tingut mesos en el que tenien el bridgehead, el pont, per anar saltant on volguessin. Recordem que és penya molt bona, o sigui, això no és una cosa que pugui fer qualsevol, eh? Però que aquesta gent, amb temps, i com deia el Javi, amb dedicació, com una formigueta sense que se sapigués fins que no va saltar la llebre, han anat, doncs, d'aquí que guanyo accés a aquest altre servidor. Aquí que hi ha,
no sé, hi ha més, hi ha un altre tema.
El tema lateral, un cop aixiques darrere el firewall...
Correcte. Sí,
i a més, hi ha fet, un tema molt...
Això es va passar, per l'accés.
Això és un tema... O sigui, això no és un malware que encripta el disc i... No. Això és espionatge. Una, dos. Per fer el que han fet, que es creaven arxius on es depositava informació que després viatjava en el lloc dels hackers, no? Per entendre'ns, per ofuscar l'accés indegut dintre dels propis sistemes, es creaven VPNs en els països on els sistemes s'instal·laven, on el hacker estava funcionant. Vull dir que això respon a un mapa de disseny molt sofisticat que porta molt de temps. Abans no es va començar a posar en marxa, portava molts mesos o molts anys de disseny.
Això no és un cop d'un cotxe estampat contra una botiga per robar el que tens allà. Això és el golpe. Això és Ocean's Eleven. És una planificació que no és tampoc lo habitual, en principi.
Tot i que, de totes formes, aquesta forma d'actuar sí que és la normal, no aquesta escala. És a dir, des de sempre, quan un troià es fica al teu ordinador, el primer que fa és esborrar les seves petjades. De fet, és la gran cursa de sempre entre antivirus o anti-malware i malware. O sigui que el que passa és que això, clar, això és una altra escala. Però que des de sempre, o sigui, des de que això existeix, la primera cosa que fa un virus quan entra a l'ordinador és intentar camuflar-se perquè l'antivirus no el detecti. I a nivell empresarial, doncs molt més. Ja no és només antivirus, són CIEMs, hi ha un munt de sistemes de vigilància i de surveillance, doncs el primer que fa és camuflar-se i amagar-se perquè no el trobin. I molts cops fins i tot quedar-se adormit un temps.
De fet, en aquest cas, diuen que si el software detectava que estava en una xarxa de Microsoft per les IPs a les que podia accedir, es quedava callat i no fotia res, perquè li feia molta por que el detectessin, que és també interessant.
Sí, clar, és això, que al final és el complicat és fer-ho i fer-ho amb aquest nivell. I clar, per fer això a aquesta escala has de buscar una empresa com SolarWinds que sigui una empresa supertop. Clar, les empreses supertops al final també tenen nivell de seguretat molt més alt. O sigui que aquest atac com a atac és una virgueria. Sí, però és un tema de robar informació. I
però al final és, la pregunta és com han aconseguit ficar-se aquí dintre? I al final segurament estic convençut que al fons... Aquí hi ha alguna part d'enginyeria social en el mateix SolarWinds?
No,
perquè s'han fotut allà dintre. No, és que precisament aquest matí, no sé si ho heu vist, en el Twitter enviava en Pau Puig, en el Twitter enviava, que el senyor aquell que els russos li van agafar i el van atacar amb una neurotoxina, els hi han agafat i per enginyeria social ha aconseguit que un dels senyors aquests de l'agència que era de la KGB reconegués l'atac que li havien fotut i expliqués com havien fet servir les coses.
Avui li va trucar fent-se passar per un oficial, no? Es va
fer servir per un tio que tenia que fer un report per Putin i que tenia el jefe emprenyat. El truca a les 7 del dematí... Llavors, un paio que estava amb coronavirus, que havia donat PCR positiu i estava confinat a casa seva, el truquen a les 7 del matí, un tio trucant, però era la mateixa víctima.
Estos russos són trucant.
Llegeix la transcripció i és brutal.
Posa firewalls, posa el que vulguis i després tens això.
Pot haver estat això, pot haver estat un zero day que els ha servit per entrar al seu repositori de codi i implantar codi allà. Pot haver-los descarregat, jo què sé, hi ha mil...
Mira,
no sé si va arribar a
saber. O un empleat que aquí, un bon bonus.
Jo crec que el més fàcil abans de menjar-se el tarro és ets una empresa que té molts diners, és una cosa que la planifiques molt de temps, pilles un parell d'empleats a la filial de Txèquia, perquè a veure, estem parlant d'una empresa que té sucursal arreu del món, vale? I que estiguin en l'àrea, diguéssim, de desenvolupament o en l'àrea, diguéssim, de muntatge del go-to-market o del delivery, ¿vale? De la distribució. Fixeu-vos que no és que hagin posat un codi a pelo, sinó que han actuat sobre una DLL que es fa servir quan es compila la solució d'Orion.
Exacte, han atacat el codi font.
Però ja, a veure, algú de dintre sap que aquella DLL s'utilitza i s'empaqueta dintre de la distribució de la versió X.
I aquí ets la pel·lícula d'espies.
De totes formes, no és tan fàcil això de buscar algú de dins. O sigui, sí per fer-ho, però si el de dins, si aquest de dins no és molt tonto, sap que l'enganxaran. O sigui, o té una forma, o està molt sofisticada la forma d'actualitzar-ho.
T'enganxaran, però si t'han pagat 50 milions d'euros...
Ah, potser ja t'enganxen.
Jo no voldria tenir el govern dels Estats Units pensant que té una bretxa de seguretat per culpa meva, eh?
Ja.
Ho estic vivint a la casa de l'Snowden al costat de la casa de Putin, o no voldria ser aquesta persona, eh?
Per molts milions d'adones que m'haguessin pagat. És que això és el primer que li diuen. Diu, mira, a veure si este jardín pues és contigo al Snowden.
Tu nuevo vecino.
50 milions de pavos i ara quan hagis fet això ja te podes ir.
Això s'ha descobert ara i la malifeta està feta de març, de febrer-març.
Que... Sí. Nosaltres estem fent la broma amb el Putin i tal, però és que ni això està confirmat. I al final és que realment no importa tant, perquè què importa si és Rússia o és Xina o fins i tot la Unió Europea, igual
Andorra.
Que ens espia
als Estats Units. Jo crec que això pinta Andorra.
Andorra tinc històries, vaig estar visquent allà 3 anys. Un dia us explico. La història és que al final, simplement, això són les relacions internacionals. I un punt que a mi me sembla molt, molt xulo és que sembla ser que, d'alguna manera, el que abans era un acte de... Perquè l'altre dia ho escoltava en un podcast. El que abans era en una altra època un acte de guerra... Ara no deixa de ser espionatge, molt més quirúrgic, molt més, al final, molt més net en quant al cost en vides, i sembla
però
com
és un
si
acte de guerra igualment.
Sí, sí, però sembla que estem sofisticant la guerra fins al punt que ja no destrueixes vides humanes o aniquiles la capacitat de producció i, per tant, de supervivència d'una cultura o d'un país, sinó que és una versió més soterrada, molt més cyberpunk, de la guerra i d'alguna manera amb tot la por que em fa que el món és fràgil perquè al final tot això està tan estès i tot és programa, tot és software, com diu el Benjamí, i tot és fràgil, però un altre costat era molt més fràgil la Segona Guerra Mundial que et caigués a sobre de la ciutat un bombardeig. I potser estem anant de veritat cap a un món al qual... Mira, les guerres no són tan sanguinàries com en el passat. I potser, en el fons...
Jo crec que ho seran igual per tema d'economia, de indústria...
Per això, exacte, perquè ja no és un negoci la guerra com ho era abans. Sí,
però
ara ja no ho és.
Un momentet, Javi. El tema és, pensa, ara fa 3 anys, en el que va ser a Ucrània, va haver-hi un apagón. Va haver un apagón d'allò que se sospita que simplement és els russos tenien un sistema i va ser una prova de veure si podien això. És a dir, sí. Quan estem parlant que tot és software, vol dir
portes
que l'aigua,
tota la...
que la llum, que,
Marc,
que
si tots els elements... Tota la raó.
I a més, però... hi ha un problema supergros. I nosaltres, abans en Tomàs parlava del Màrius Serra i deia que era el puto programador d'Assembler de la literatura. És que avui en dia el puto programador d'Assembler ja no
sí,
existeix. O sigui... Jo ara, per exemple, estic per gairebé passar-me en el retrocomputing, perquè és quan hi havia el retrocomputing era quan tenies aquells processadors que sabien què estaven fotent i tenies aquelles plaques i podies
però
veure el que hi havia.
Avui en dia no arribem... Marc.
Qualsevol cosa està... Tantes capes de software per a sobre, capes i capes i capes i capes i capes, i quantitat de coses que abans hi havia algú que sabia com es fotien, avui en dia estan automatitzades i és tot automàgic.
Però un altre cop, tornem a la cadena de confiança d'abans. I són nivells d'extraccions. Si vols fer coses sofisticades, has de tenir extraccions perquè el nostre cervell és superlimitat. És el que hi ha.
Totalment.
Que no les coneixes totes, no coneixes tota la pila. Mira, però a canvi, pues estàs jugant al Cyberpunk 2077. I...
Bueno, jugant.
Claro, és eso. A ver,
no et precipitis,
igual no he puesto buen ejemplo porque vamos a ver qué te hace falta, qué supercomputadora necesitas ahí. Però al final, és veritat, tenim abstraccions. I sí que és veritat el que dius, que es pot fer molt mal. No sé, nosaltres tenim una... A casa tenim una tradició, que jo m'imagino que la té tothom, que és cada any per Nadal veure una de les pel·lícules de La jungla de cristal, del Die Hard.
No hi ha Nadal sense La jungla de cristal.
Jo entenc que tothom ho fa. El darrer any vam veure la quarta, que és la de l'atac, el ciberatac a Washington. I clar, és veritat, o sigui, tu la que pots liar és perdíssima, però al final penses, per a què? O sigui, probablement no t'interessa escalar les coses fins a un punt en el que hi hagin centenars de morts. I abans, és que literalment llançaves un bombardeig a una ciutat hi havia milers de morts i, a més, aquesta ciutat acaba completament aniquilada. La gent que no moria tenia una postguerra després.
El tecnicisme és leveling, anivellar, vol dir tots els edificis a nivell de terra.
A la mateixa alçada. Pues ara potser arribarem a una guerra més civilitzada, menys cruenta.
Hi ha un concepte molt, molt xulo relacionat amb això que estàs dient, que es diu... És de l'última sèrie que han fet de Ghost in the Shell, que l'ha fet Netflix, que es diu Ghost in the Shell 2046, crec, que és la guerra sostenible.
I de guerra fet, sostenible.
Sí, tot el background, i a més, els que sabeu, coneixeu Ghost in the Shell, sabeu que va molt en temes de ciberatacs, és molt tecnològic, vale? I és molt avançat. I sí, està el concepte de guerra sostenible. Està molt bé, perquè a més és com el rerefons de la història que explica, però està molt present. I és bàsicament això que has dit. És a nivell... Sí que hi ha una mena de component físic, també, perquè al final has de fabricar armes i els has de donar sortida a les armes, saps? Que si no caduquen. Però d'una forma que sigui sostenible, amb la que, bueno, doncs hi ha unes parts del món que pillen, unes altres menys, tothom està més o menys així, tens una indústria que va, tens tota la ciberguerra per darrere, i és mira, anem fent.
I és com una mena d'indústria més com era abans, potser, però...
Un cinisme acollonant.
És molt concepte, molt, molt interessant. Deixeu-me introduir un tema, continuant amb el tema aquest de la confiança que deia el Ciberado. En general, en el món dels sistemes d'informació, els enginyers de sistemes són seres de luz i els red teams són els jedis, vale? Però aquí, en aquest atac, ha entrat un tio, vale? S'ha pixat a la cara dels administradors de sistemes, esos seres de luz, i los ha apagado, vale? I ha empezado a repartir hòsties, ha passat totes les portes, ha passat tota l'etapa de confiança. Ho dic perquè en certa manera hi havia, jo crec, com una... una vegada tu estaves muntant els elements interns, tu baixaves la guàrdia.
No, crec que no estic gens d'acord,
Pues és que em dóna la sensació...
El que passa és el que us deia abans, no sé si ha sigut abans de començar el programa,
sí,
una indústria, el tema de la ciberdelinqüència, és una indústria, i no dic només pel volum, que també, sinó per com està muntat, vull dir, hi ha empreses, hi ha malware as a service, hi ha panells de control, tu pots llogar una botnet, pots comprar el que vulguis, i de fet hi ha moltes empreses i es mou molts diners. I no és que baixis la guàrdia, és que tu pots tenir equips molt bons, però l'altra banda també els té. I al final, això és com tot, o sigui, no guanyaràs sempre. De fet, a l'altra banda, potser els hi poden pagar més i tot. I el red team que tu pots tenir, l'altra banda també els té. O sigui, jo no us explicaré, que a més no puc, la paranoia que hi havia a Amazon Payments. Sí, però... fliparíeu en colors. Però que és que a l'altra banda... Clar,
sí, perquè a més el nivell d'escala d'un grup, d'un equip com aquest ha de ser, i de les eines que es maneguen i de la implicació que pot tenir és brutal, brutal.
Clar, però sí, també sí. Imagina l'atracció, o sigui, el pol d'atracció que és pels de l'altra banda, pels criminals.
Sí. No només Amazon Payments, a Apple Pay, a tots els sistemes de passarel·les de pagament i bancaris, que aquí
sí,
també
sí,
hi ha
molt. Sí, perquè veure el d'Amazon, perquè és el que jo vaig conèixer per dins i perquè, a més, crec que és la plataforma de pagaments que més diners mou al món, crec.
Segur.
Tampoc en feu molt de cas, Però si no és la primera, doncs serà top 5. Però per allà estarà, perquè és única per tot Amazon. Llavors, al final, o sigui, el pol d'atracció que té això per la gent de fora, i gent boníssima, o sigui, però que et faries creus que t'expliquen històries gent dels red teams d'empreses, i és rotllo James Bond. El que fan ells, que en teoria... Més o menys, no segueixen les normes. Un dels principis és que ells tampoc les segueixen. Però que és molt bèstia. O sigui, a gent escanejant-li, clonant-li targetes a la parada de l'autobús, o sigui, disfressant-se. Però coses que vindria i diria, això és de pel·lícula, però què m'estàs dient? I és que hi ha molts diners en joc, moltíssims. I per això dic que el tema aquest de SolarWinds no ho han fet quatre amics. O sigui, és que això, que hi ha molta pasta, però és que la indústria del malware és increïble el que mou. És que ja et dic, pots llogar el que vulguis, pots comprar. És que abans el Marc feia broma al malware as a service, però que broma no.
I botnets
as a service i de tot, I muntat a unes infraestructures que flipes.
Sí.
És que és increïble.
Sí, com
el que deia Tomàs, que un cop que tens les coses a casa, jo crec que això està canviant, però depèn molt de les empreses. Hi ha empreses que estic completament d'acord amb tu, que un cop que passes el perímetre de l'empresa, continuen treballant amb la mentalitat de fa 20 anys. Hòstia, i si estàs a dins de la xarxa...
Ah, sí.
Tu apretes el botó.
Sí,
tu apretes el botó.
Aquesta no, pensava que normalment són empreses que realment tampoc tenen tant d'interès pels delinqüents.
Bueno, a veure, tu apretes un botó. Si tu compres un firewall, se suposa que, que el firmware del firewall que vas actualitzant cada X temps, o fins i tot que tens una empresa dintre o un grup dintre que fa aquest tipus d'actualitzacions, tu confies, no vas analitzar el firmware del firewall. Si el firmware del firewall te la cuela, tio...
Si el firmware del firewall tens un Stargate del tamany de Cuenca, doncs pues te la passes. A no ser que estiguis monitoritzant les connexions d'una altra manera, que per això és el que es deia de l'empresa de seguretat. Quan els hi van voler fer a ells, ells sí que tenien aquest punt de paranoia extra perquè al fons és el teu negociat. I entenc que si tu ets una empresa molt gran de ciberseguretat i fots una d'aquestes, perds molt a nivell d'imatge. Però va caldre...
I que a nivell també de com fas l'arquitectura de seguretat, hi ha altres empreses que s'ho prenen molt seriosament i que el que fan és posar diverses barreres. De forma que si tens un problema, de fet, les empreses sèries, si tens un problema en un punt específic, no arribes fins a la cuina. Perquè tens una altra porta que traspassar després i després una altra. Però és veritat que és que hi ha un percentatge d'empreses que no és desdenyable i que la seguretat és un tema tècnic, que és un centre de coste que l'únic que em fa és anar més lent i que surt per una pasta si me la monto bé, i que no m'interessa, que a mi m'interessa fer una altra història. I jo he tractat amb algunes que fa por la falta de conscienciació que tenen a dins, de fins a quin punt els hi poden fer mal. I bàsicament és això, és el que deia Tomàs, la porta tancada fora i un cop passes aquesta porta, internament fa por.
Sí, el que deies de compartimentar i segmentar, aquestes empreses que han sigut el blanc d'aquest hack de l'Arguin, segur que ja ho tenen, fan. Per això no ho tenen, tot. El problema és arribar a saber fins on han arribat, què se n'han portat, què han pogut anar fent aquests mesos de saltar d'una a l'altra.
Fixeu-vos-hi que, per una banda, estem on cada vegada hi ha més aquesta vulnerabilitat, que entenc que també el tema és la internacionalització d'internet, perquè, clar, un pot muntar aquestes empreses, diguéssim, de malware, a llocs que no són el teu país, si tu no actues en el país on estàs, doncs ningú et vindrà a tocar els collons, a no ser que...
Bueno, les lleis sí, però hi ha països on per llei no te'ls toquen. Exacte. De fet, que sempre veiem coses com Rússia, no és casualitat.
Bueno, i si a tu et roben alguna cosa des de Xina, vés a reclamar a Xina.
Corre, vés a Xina. Però després, l'altra banda és això, és que cada vegada anem a confiar més en aquestes infraestructures digitals. Per exemple, una de les coses que passen en les empreses grosses, per exemple, com la Universitat Politècnica, quan s'agafa una maduresa en tema de sistemes d'informació, és sistema d'autenticació únic. És a dir, que si amb una persona que té responsabilitats i té accessos potents li treus l'accés en un dels seus sistemes, automàticament ja pots accedir a tots els sistemes d'informació de l'empresa. A més, hi ha directoris on estan totes aquestes aplicacions. És a dir, només cal comprometre una persona...
El problema que tenia Microsoft amb aquest atac són els Active Directory, precisament.
Exacte.
Tot i que he de dir, al final tu fas un single sign-on i el fas amb el doble factor d'autentificació i si la persona és responsable i sap el que fa, és supersegur. I si la persona no és responsable... Els 10 comptes, si no té single sign-on, els 10 comptes tindran la mateixa contrasenya.
Exacte.
Vull dir que al final, si la baula dèbil és la persona, que no dic que ho sigui sempre ni molt menys, però quan és la persona, els sistemes no pots fer-hi res. Vull dir, perquè si li faràs 20 usuaris i contrasenyes, el primer que faràs, ui, jo de 20 no me'n puc recordar. O tindrà post-it a la pantalla, que crec que això ja per sort ha desaparegut, o tindrà la mateixa contrasenya a tot arreu. I a més no serà una gaire complicada. No
saps per què ha desaparegut?
No serà d'exclamació, corxete, accent obert, o majúscula 3, 4... No serà així, serà... Vés a saber, però el nom del meu gat.
Els passwords són legacy. Hauríem de treure els passwords de tot arreu i fer servir algun altre mecanisme efímer sempre.
O el WFA. Al final tens un password,
però
tens
això, un WFA, exacte,
i però... si et foten el password i no tenen el WFA, a més te n'enteres perquè el sistema en concret diu algú ha intentat entrar, sabia el teu password i no s'ha pogut
posar el WFA. Però probablement això no hauria parat aquest atac, perquè al final va ser un atac d'infraestructura.
No, aquest no. Bueno, no sabem com van entrar SolarWinds, però que fa pinta que això és més un tema molt fi, molt...
I l'altra cosa també és que moltes coses que, o sigui, amb la idea aquesta d'Itzim, el as a service, moltes competències i moltes habilitats que les empreses tenien in-house, doncs per la mandra de créixer i de tindre un equip tècnic que s'encarregui d'aquestes coses, s'externalitza o fora, i no, quan s'externalitza fora és que l'empresa que ho està fotent sempre genera aquest software màgic. Aquest software màgic, per exemple, com el que explicava l'article de The Verge, de dir, ja, doncs, el que fem és transferir l'expertesa de les persones i les competències i l'habilitat de les persones a software.
Cada vegada més. És com tota la resta, Marc.
És el que diu Benjamí, però al final això és un problema perquè al final, com que tot és software, tu, l'empresa, deixa de tenir la capacitat de fer allò.
Marc, però nosaltres no sabem plantar patates, tampoc. Vull dir que al final és com tot, és que no pots fer...
Sí, clar, tu sí.
No, però plantar sabem tots, eh? Després una altra cosa és que les patates creixin i les puguem menjar.
Això, sí, no és cala. Tu has de tenir confiança en altres actors i quan passa alguna cosa com aquesta que ha passat, aprendre. O us en recordeu de l'Intel? Del meltdown dels Intel?
Sí.
Hem d'aprendre i hem d'anar millorant.
Sí, jo estic d'acord amb tu, Cibrada, però el tema és, estem decidint com a societat i com a cultura transferir gran quantitat de les nostres habilitats i competències com a persones, com a organitzacions, ho estem transferint a agents software i estem perdent aquestes competències.
Otherwise,
generant una dependència total en aquestes entitats que són fràgils.
Però, i a més, si no que la majoria no estan en Europa.
Que estem és una decisió que estem prenent ells. Dir, per
jo no
què?
Estic d'acord que s'estigui transferint. Jo crec que sense això no ho tindríem directament.
Exacte, no escalaríem.
Però el que passa no es podria fer. Llavors no es faria. O el tenim així o no tenim. O sigui, una eina de monitorització d'una empresa que tingui 3.000 sistemes, que és que a més dels 3.000 sistemes hi haurà 1.500 diferents, perquè no us penseu que tot és ala. Jo tinc els, saps? Tinc les meves granges.
Si tens un departament que creï software per monitoritzar i per gestionar això, vol dir que només et dediques a això.
Però fixa't que com a cultura i com a societat estem decidint que volem escalar aquesta escalabilitat.
Me canvio d'equipo al del Marc. Ara estic amb Marc. Perquè...
Però llavors vas caminant i no vas en cotxe.
No, però és que la història... Sí, porta raó. És que la història és que hem decidit... Jo no crec que l'haguem decidit. És que simplement la inèrcia que portem de competitivitat, d'anar ràpid, de tot per ahir i de fer les coses molt barates perquè hi ha un altre que ho fa superbarato i no valorant altres qualitats, fa que al final deixem el procés de qualitat... El perdem i a més que a mi el que, de tot el que ha dit el Marc, el que més por em fa és que al final tota aquesta tecnologia és de fora d'Europa, eh? Tota aquesta tecnologia és nostra.
Però això és una altra cosa, eh? Però,
sí, és una altra cosa, però també està relacionada al final. Que
però jo no sé fer un cotxe. Què faig? Anar caminant a tot arreu?
No,
si portem... Jo no sé fabricar un avió ni conduir-lo. Què faig?
Si vaig començar el teu equip, eh? Vaig començar el teu equip hasta que me he acordado lo de que nosotros no fabricamos la parte básica. Que
sí, però això és un altre tema. Això és un tema de com a, diguem-li, no sé si estat, comunitat, o sigui, no tinguem el coneixement, eh? Per això dic que una cosa és, jo li puc contactar al Marc la guitarra perquè ella sap fer i jo no, ¿vale? O li puso contactar algú que jo li he donat una informació, se la quedarà i no el veuré mai més. Però això és un altre tema, simplificant-ho molt, eh? Però això és un altre tema. O sigui, a mi no se m'acudirà posar-me a fer-ho tot, perquè llavors
no,
és
a mi,
que no escala.
A dins d'una empresa estic segur que no, però el paraigües d'una entitat política com la Unió Europea, jo crec que sí que hauríem de saber fer-lo tot.
Exacte, aquí estic d'acord.
El problema són les decisions per omissió, les decisions per defectes, i no, escalem, fem, no sé què. Per exemple, amb el... en la UPC, jo acabo d'escriure un article sobre un cas d'estudi que he fet sobre com vam gestionar doncs, l'increment d'utilització massiu doncs, del campus virtual de la UPC durant l'època del coronavirus, sobretot els exàmens. I es van fer una sèrie de virgueries, una sèrie de coses, però perquè la UPC havia mantingut el personal que gestionava això. Oh, mira, ha aparegut un Miquel Àngel.
Hola, Marc.
El personatge que el gestionava, sí, però oi que no era un software desenvolupat per vosaltres?
No, era un software lliure. O sigui, en un software lliure, on part d'aquest software lliure també s'ha fet a l'UPC, més que res perquè el vam dissenyar jo i el meu equip.
Però que hi ha molta més gent.
Teníem l'expertise de fer coses.
Sí, però sí. Corren servidors que no has dissenyat tu, que estarà un CPD que no has construït tu ni el mantens tu, d'aquest software open source moltes parts no l'has fet tu. Si ho haguessis de fer tot tu, no podria haver fet els exàmens virtuals.
Però no ens plantegem on està el punt. O sigui, el tema és dir, quan adoptes una nova tecnologia o migres alguna cosa a un servei, has de decidir si agafar-ho o no. Si agafes tot per defecte, per exemple, jo he posat la meva línia personal, l'he posat a l'internet de les coses, o sigui, em vaig estar molts anys en el compte aquell de Twitter d'Internet of Shit i a l'internet de les coses no me'l crec, o sigui, no me'l crec, no faré que la meva porta s'obri per el puto d'allò i no vull a l'Alexa dels collons i hi han coses que no vull ficar perquè és quantitat de coses que jo puc fer com obrir-me la meva puta porta, o aixecar-me i tocar l'interruptor de la llum, ho puc fer i no necessito incorporar més elements que funcionen automàgicament, que al final són...
Marc, el cotxe, la finestra del cotxe la baixes automàtic o manivela?
La toco amb el botonet.
Sí. Clar, és el mateix.
La casa és el punt d'allò, el cotxe.
Sí, no, però tu has dit...
I l'ABS no vol ser programat.
Sí, perquè hi ha coses...
Que posa mal, i el control d'estabilitat. Sí.
Però que hi ha coses que no t'aporten.
Exacte.
Vale? Que t'obri la porta sol, no t'aporta, doncs no fa servir.
Decidir-ho. I ho hem de dir com
clar,
a persona.
Això va a tota empresa, Marc. Una altra cosa és que encerti i no s'equivoquin. Però a tota empresa, cada pas està decidit. Una altra cosa ja et dic, és que ho facin millor o pitjor i siguin més bons o més dolents. Però que si tot això al final, igual que tu decideixes no automatitzar la porta, però sí la finestreta del cotxe, que de fet gairebé ho han decidit per tu, perquè ja no hi ha cotxes que vagin amb manivela.
L'altre és el mateix, eh? L'altre és més o menys igual, que al final no pots competir.
Compraràs cases automatitzades d'aquí poc. Dues coses per anar tancant aquest tema, que ja portem gairebé una hora parlant-ne. Dos elements. Una, relacionat amb l'Internet of Sheets. Tothom que comença a tenir ja un temps provant coses a casa, amb temes, i que veu els riscos de tenir elements... la Internet of Things, o sigui, elements, diguéssim, de domòtica, etc. a casa, tothom aconsella que es montin en xarxes separades de la xarxa de confiança, on tingueu els Macs, on tingueu els PCs, on tingueu els mòbils. O sigui, una xarxa és per la Internet of Things i una altra xarxa diferent
és per l'Internet of Things.
La de confiança. Sí. Vale, això una
cosa
dos.
També que... Fa tres setmanes, més o menys, va haver-hi un problema a Amazon, a Virgínia, en un servei concret, sí, i les aspiradores van deixar de funcionar. Quin és el capullo que per encendre una aspiradora fa una crida a internet? Vull dir, també és que arriba un moment que dius, no sé,
els timbres, la capacitat... No?
No sé aquest cas concret, però vés a saber, potser és que tenen un software en què mapeja l'habitació i el càlcul del mapeig
l'estan fent a tu. Enciende l'aspiradora i luego ya hablamos.
Sí, 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 que no digo que se tenga que parar. No digo que se... Pero que, puesto, que no es el caso, pero que puestos a pensar, lo único que se me ocurre es que l'aspiradora con mapeo de l'habitació...
Era així, però que... O sigui, deixar l'aspiradora a la meva rumba és més tonta, la pobra... Sí,
vale, sí, però s'encén,
quan l'apreto s'encén la tipa.
El sistema de l'energia
i poder funcionar. No li has posat un nom?
No li he posat un nom. O sigui,
a casa tenim el Pepo, que és la Rumba, i el Pipo, que és el de la piscina.
Que ara que t'ho dic, jo crec que la Rumba és el nom de la catxarra aquesta, que sí, jo no penso.
És la marca. Dius la Rumba, han de tenir un nom. I jo de vegades em trobo, vaig per casa i dic... Pepo, què fas, tonto? Perquè s'escriu les alfombres...
Però quan li dono el botó, s'encén.
Sí.
Ara que no hi hagi internet. Home, doncs no sé, potser...
I quan deixa de funcionar, que no funciona, i has de descobrir, potser tinc que canviar els filtres, de canviar les gomes i tot això...
I no és la tuya, no és com la Tardis, que hi ha més porqueria dins del que hi cap físicament?
És veritat, és veritat.
Hi ha una versió de Rumba... Que,
és veritat,
quan va,
és veritat.
Quan va, diguéssim, al lloc on fa pàrquing, aquest lloc on fa pàrquing ja és un sistema on automàticament aboca tota la porqueria que té dintre i queda neta per la propera vegada.
Ui, però aquesta és la pro. El que és fantàstic d'aquesta...
Cada 3 o 4 mesos només has de buidar tot aquest sistema on té tota la porqueria
però
dintre.
Però el guai és que fa com un teixit de merda,
no, Tomà?
No, dic que jo crec que val tants diners això que és molt millor tenir una persona que t'ajudi i pagar. I a més que era molt millor perquè a part de netejar el terra pot fer altres coses. A veure, a lo que hi va. Només us llançava una advertència, diguéssim, en el terreny personal a l'hora de començar a introduir Internet of Things o domòtica a casa, que ara amb els routers nous, no els de les companyies, amb els vostres routers nous, crear una multixarxa, la LAN, diguéssim, de confiança i la LAN per l'Internet of Things, és bastant senzill de crear. No cal tenir coneixements tècnics, ¿vale? Només ganes de muntar-ho. Això una. I dos...
Era el que amb Airport es deia la red d'invitados.
Sí, bueno, pot ser una xarxa de convidats, però també pot ser una xarxa alternativa on tinguis, diguéssim, les coses que importen.
No cal dir que ho va inventar Apple, això de la red d'invitats.
Sí, però això ho
està provocant, Raül.
Va, Raül Arribas, que t'ho ha posat al web.
La màscara de subxarxa no la va inventar Apple.
Vale, però... I ara un consell per les pimes o empreses que no és com el departament de, jo què sé, l'agència de Homeland Security o el departament d'Estat o la National Nuclear Security Administration, que és on els hi han entrat aquest problema amb el de SolarWinds, sinó a pimes d'aquí, que es veuen afectades per una cosa molt més aleatòria, que és el ransomware. ¿Vale? Que sapigueu que el ransomware tu pagues dues vegades. Ja el que es diu la doble extorsió. Que sigueu conscients. Una, t'agafen i et xifren la informació i perquè tu puguis obtenir el codi per desxifrar has de pagar. I l'altre dic, nosaltres aquest codi ja el teníem, hem vist la teva informació, ara anem a publicar el que tu tenies dintre per explicar-li al món que ha sigut vulnerable i per no publicar has de tornar a pagar. Pagues doble. Que sapigueu que això passa, moltes vegades.
Sí. Puc donar un altre consell pel tema de l'IoT i el de ficar càmeres i panys digitals, que això m'encanta, ficar un pany digital. Un dia que tingueu una estona, us aneu a un buscador que és 3 W, i ara us diré una cosa que és supercomuna, no es pot ser que us estic descobrint la sopa d'all, eh? O sigui, qualsevol que estigui una miqueta informat...
No,
és 3 W.shodan.io. I allà al buscador poseu el vostre model de webcam, o de càmera de vigilància, el vostre model de càmera de l'habitació dels nens, el...
Espera, un moment, que això és molt important, Raül, i ho estic apuntant al guió, eh? Un segon.
Però ja us dic que això és superbàsic, que no es penseu que estic aquí ara... O sigui, qualsevol que canviï una mica el millor,
no, estarà dient... Jo no tinc càmeres a casa. 3 W...
Qualsevol cosa connectada. Si tens domòtica i la gestiones des del mòbil, si tens bombetes que es connecten
des del mòbil... Bombetes Hue, sí, però són inofensives.
Si tens un pany que s'obre des de... Jo què sé, mil coses.
Però va, 3 W, què?
Shodan.
És una cata de cara. És una cata de cara, té, Shodan.
Sí? Ah, doncs mira, SHODAN Unió.
Vale.
Hi ha una pestanya directament que es diu Exploits, només perquè us feu una idea. Vale? Passeu una estona allà. Podeu buscar, ja està geolocalitzat per mapa, per model, ja podeu arribar a trobar a casa vostra fàcilment, si voleu, eh?
Però no voleu dir que al final és un altre cop el mateix, que vamos a lo barato, que compramos ahí las bombillas de AliExpress de 3 euros?
Això anava. No estic dient que tot això estigui malament, eh? O sigui, jo, si tinc una bombeta... Jo tinc les bombetes aquestes de Xiaomi que canvien de color. ¿Vale? Quan li dona l'interruptor a la llum i s'apaguen, això està desconnectat. El pitjor que em pot passar és que algú em canvia el color de la bombeta mentre estic connectat. ¿Vale? Però hi ha gent que es posa panys.
Sí, ¿vale?
Sí. Hi ha gent que es posa càmeres constantment connectades a internet. Per tant, la gent sap quan estàs a casa, si vols saber-ho. No dic que ho pugui saber qualsevol, eh? De bo que no vull ser plan alarmista. Només dic que penseu que, com deia el Javi, un aparell que costa 20 euros... El nivell de seguretat que porta és el d'un aparell que costa 20 euros.
I sobretot també la companyia a la que compres que sigui una companyia que es prengui seriosament i que sàpiga el que està fent, perquè al final tots amb 4 duros pots muntar un cacharrito de IoT. Potser si en comptes de buscar el darrer Kickstarter de 2 persones que no les coneix ningú, tires cap a una empresa que tingui una mica més d'experiència, potser serà més difícil que a la Liam. Dit això, no us fa molta més por portar un telèfon mòbil a sobre?
Ahir les dau.
Són coses diferents. Amb un telèfon mòbil et podran treure molta informació teva?
Tot, de fet, sí, tot. Sí, absolutament. Però, i té un micro, té una càmera...
Sí, no dic que no. Però, no, com dir-t'ho, jo estic parlant de coses de domòtica de posar, de afegir risc o vulnerabilitat a casa teva.
Però és que jo puc deixar la porta de casa oberta i és difícil, literalment, he vist que en un poble, Martorell, vamos, no és Badalona, però tampoc és...
Tampoc és Vilanova, Que a Vilanova és tot molt especial,
Claro,
és Martorell, és
Ciner. Jo recordo que jo ja no estic...
Està a mig camí de Texas, Martorell. En canvi, Vilanova és més florida.
Però a mi potser em fa menys por... Bueno, el Pepelú sap, jo deixava durant moltíssim temps, deixava les claus del cotxe al cotxe perquè era molt més còmode. Per...
El meu poble encara es fa això,
Veritat, és que és molt més còmode, és molt més fàcil deixar-la
allà. Si te'l roben, te'l tornen i...
Sí, és a service. Però vull dir, estem superparanoics amb això, que és una seguretat física, que al final no és una cosa que sigui extremadament comú, la gent no va entrant a les propietats.
Clar, no, jo dic per general. Jo dic per els oients.
El telèfon és exactament... el que realment pots automatitzar l'atac, perquè físicament tu pots entrar en una casa i pots fer mal a una família, però agafar i entrar a 50 milions de telèfons, més o menys, un cop ho saps fer o tens desplegada l'aplicació que ho fa, que és tota la porqueria que instal·lem i que no controlem, això ho pots automatitzar i tens el mateix esforç.
No trenquen la cara. Si tu entres a les cases dels altres, et pots trobar el Rottweiler o et pots trobar l'armari empotrat 2x2 que...
Depèn qui sigui. Jo per això dic, jo no dic que no s'hagi de fer, dic que cadascú també pensi una mica la seva situació i que pensi... Perquè, a banda, també tenim una mica el tema de l'ús. ¿Vale? Un telèfon mòbil actual és molt còmode i et soluciona moltes coses de la vida. ¿Vale? No fica la clau en un pany és, també et soluciona una cosa que et trigues 5 segons a fer. Per això dic que cadascú posa el nivell de risc on és.
El tema de la clau al pany... Perdona't, perquè ara ja m'estic metiendo troleando completamente, perquè ja ves tu la necessitat que tengo jo de fer esto, és por les risas. Però clar, la clau del pany, per exemple, fa que ja no tinguis que estar a casa per obrir la casa. I això és superútil quan et ve alguna visita o alguna cosa que t'ha de fer a la
com lo de deixar-li...
Saps que és el que passa amb domòtica... No pots tindre la clau, o sigui, amb domòtica, si hi ha algú que falla, et quedaràs tancat a fora i no pots tindre la clau enterrada.
No, no. Que va, Marc.
Una clau de seguretat.
Que ara pots obrir amb la clau, O sigui, tu pots obrir encara amb la clau.
I les càmeres...
Pots obrir amb la clau, però també s'obre domòticament.
Exacte, les dues coses. I altres que no, però claro, risa si t'instal·les el que se li acaba la pila. Hola.
I que he posat un exemple, però que això va amb les càmeres, va amb moltes coses.
Pots tenir la clau sota l'estoreta de seguretat.
Quan el tens, com feia la gent abans. No, i a més, amb tema de privacitat, seguim, tirem del fil, amb tema de privacitat. Jo no em vull posar una càmera a casa perquè no vull que em vegin per dintre, i després resulta que no pares de pujar fotos teves de tota la teva família, dels nens i les nenes a Instagram. Diu, no me jodas, Maripili.
Sí, tens tota la raó. Jo això no però ho sé, però és un acte conscient.
Per molt equivocat
que estigui, o que nosaltres puguem pensar per molt malament que estigui el que està fent, ho està fent de forma conscient. No és el mateix.
Home, jo crec que si tu puixes fotos dels teus crios a Instagram, conscientment t'haurien de treure la pàtria potestat.
Jo estic d'acord. Perquè el problema és que ells, que són els afectats, no són conscients ni tenen capacitat per prendre la decisió. Però si les puges teves i tots major d'edat...
El problema és que abans que siguin conscients tenen una etapa on són conscients i a més poden prendre decisions, que va entre l'adolescència i els 18 i 19 anys, que estan acullats tots i aleshores són ells els que es pengen les seves pròpies fotografies.
Mama, gràcies per no deixar-me fer-me...
Que està ahí en l'edat del Pau.
Perdoneu una cosa, jo aquesta setmana hem tingut que escriure una carta a la direcció de l'escola dels nanos perquè els nanos estan fotent servir quatre serveis cloud, software as a service cloud de Google, de ClassDojo, de no sé quién, de no sé quants, de no sé quants, i hem tingut que agafar i demanar a l'escola dir, sisplau, feu el puto favor de ficar que els nanos entrin amb àlies, perquè l'escola els estava fotent amb nom i cognoms. És a dir, és que...
Claro, però Marc, això jo crec que també...
Un de GDPR, me cago un cony!
Sí, però això serà també com ens ha passat a totes amb les xarxes socials, que quan va sortir Facebook tots fèiem un ús molt, molt, molt promiscu de les xarxes socials i amb el temps hem madurat i hem après patrons. Ara els hi toca també a la gent que és potser menys tecnològica i que és quan ja realment la tecnologia ha arribat a tothom. I...
Ja, però quan tu tens una escola i l'escola agafen i foten les dades personals dels nanos en els serveis clouds que no estan totes ni a la Unió Europea, que dius, per favor...
Perquè nosaltres estem conscienciats amb això, però igual que suposo que si ets mecànic te fas creus de lo que li fa la gent als cotxes, perquè jo per a mi el cotxe poso la clau, l'encenc, vaig, torno, i tota la resta és que no m'importa, és que no m'agraden els cotxes.
Ja, però jo estic molt d'acord amb el Marc, que això passa a totes les escoles, que trafiquen amb les dades i les fotos,
però per
les imatges.
Inconsciència, les... Per un procés no, que tenim que madurar, no, que tenim que aprendre els perills que hi ha. No,
quan pugen totes les
però
imatges...
La direcció de l'escola abans deixa una cosa, aquesta s'hauria de preguntar, exacte, aquestes dades es poden fer?
Correcte.
Jo soc dels raros que el que van agafar...
No tenen per què tenir... Però no tenen per què tenir aquest nivell de conscienciació sobre l'ús que es fa de la tecnologia. Mira, però és que la gent és humana, no són informats.
Són persones humanes, que diu el Miqui Moto.
D'anar a l'escola i explicar-li i dir-te no, però ho farem igual perquè és una decisió de l'escola. I jo diria, però és que no tens els drets d'imatge d'aquests nens. Dius, si no vols que el teu estigui, l'apartarem de les activitats i ja està.
Bueno, però és perquè estàs en escoles mafioses. Jo vull entendre que la majoria de la gent...
No, perquè em vaig posar en contacte amb ensenyament i tenen tot el dret a fer això.
Ah, sí? I de la xuleria que està també tenen dret? Però...
Sí, sí, sí.
Que fuerte. Però jo entenc que la majoria de la gent és normal i t'has trobat una mala experiència, però entenc...
Jo veig totes les escoles que pengen fotos i fan de tot amb els nens, i el que diu el Marc, el de compartir les dades a qualsevol servei, cada cop i volta el foten, el primer que fan és volcar totes les dades a manos de dades.
Això van començar amb els lip-dubs.
Vídeos dels nens cantants per Nadal en la web de...
Sí, però tampoc ens tornem bojos. Hi ha d'haver-hi un equilibri al final, un equilibri de les... dels perills que tenim i del món en el que visquem, perquè volem protegir...
No ells.
Ja, però no, completament d'acord amb això. Però jo de veritat que entenc que és més el procés que vam fer nosaltres quan fa 15 anys vam començar amb el Facebook, que explicàvem coses que realment no hauríem d'explicar en una plaça pública.
Però fixa-t'hi una cosa. Fa 3 anys, quan jo vaig començar a portar els nanos a l'escola que estan ara, em van agafar i em van donar els paperets aquells. Derechos de imagen del no sé què, perquè surtin els vídeos, no sé què. Ens has de firmar que perquè puguin, vaig dir... I vaig ficar la d'allò. No.
Sí, molt bé.
Ostres, en el claustre se'n va parlar i arrel d'això després, a l'associació de pares d'allò, i ara ja ja són molts nens que no firmen els papes.
Molt bé, doncs això
jo vaig ser el mateix, Marc, que em va sortir al revés. I a reunions amb pares d'altres cursos mencionaven l'exemple de mira, no sé què, com era amb el second, i a la nena la van començar a apartar dels vídeos.
És que, Raül, em sembla indignant.
Contacto con enseñamiento y me dijeron que no pasaba res.
Me parece indignante la actitud de matones.
Quan fan els vídeos de l'excursioneta, pues, els meus nens no surten en primer pla i n'hi ha uns quants, i els mestres hi saben que hi ha els 4 o 5 nens que no se'ls fan els primers plans.
I els nens ho entenen?
Els nens, no? I tant. Sí. Ho tenen claríssim. A més, el meu fill...
És molt fort, eh? Ho entenen a vegades nens que la conselleria.
Ho entenen quan són un grup. Quan és només una, no.
Sí, sí, és clar. És que és una forma de... Però és que és indignant. És un bullying des de la gent que ha de protegir els nens.
El problema aquí és...
Fins al que va arribar un punt que, amb certa edat, quan vam veure que ja era conscient, doncs vam haver de passar a parlar-ho i signar. Així us ho dic.
És indignant, però vull pensar que no és...
Si la majoria de pares estiguessin en contra, no es passaria això.
També, en el nostre cas, per exemple...
La majoria de pares diuen, bueno, doncs si s'ha de fer...
Ja. No, sí que dic que no, Raül, no dic que...
Ah, de veritat.
Bueno, no, és un exemple personal, però que n'hi ha molts d'aquests, eh?
Segur. A més, és un exemple molt trist. Però aquí hi ha un error, aquí hi ha un error de base, i és que hauríem de ser restrictius by default. Obrir l'aixeta, o sigui, el que hauria d'estar és l'aixeta sempre tancada i obrir-la en casos excepcionals. Anem a fer això perquè és una promoció o és una cosa especial o anem a participar a la marató de TV3 i necessitem filmar no sé quantos. Exacte. I per això anem
perquè
a crear
anem a la
una autorització
un
especial. Exacte. La resta no, ni es comparteix, ni es grava, ni d'això, només, o sigui, de casa a casa de l'alumno a sus padres, punto. Que això és com hauria de ser. Hem d'acabar aquesta banda.
Només perquè està una idea també del que parlàvem del coneixement. Quan va passar tot això, ja et dic, és un exemple personal, però que segur que està extrapolable. La forma de penjar els vídeos de Nadales és per YouTube. I la resposta que em van donar és, bueno, però ho fem en un link que només el teniu vosaltres.
Bueno,
ja, però és que no funciona així, això.
Ja, però bueno, Raül, a mi aquest nivell sí que... Per mi és prou bo, perquè al final és una cosa que... És com si tu t'arriba el vídeo per al WhatsApp i fas un reenviar a la família i la família el fa. Al final és un nivell de compartir les coses que està acotat.
No, perquè tu puges un vídeo
no
a YouTube...
No està acotat.
Quan
un vídeo entre WhatsApp...
Quan és cult... Quan el vídeo és ocult, no sortirà el buscador.
No, ocult vol dir no. El que diuen és que el link, si no el tens, no el pots veure.
Exacte.
El vídeo es puja, el vídeo està públic i el vídeo està indexat.
No. Si és ocult, no està indexat.
És un link i està públic, això sí.
Correcte.
Perquè en un link entres. Però ara, però fixeu-vos un exemple, Ciberada, fixeu-vos un exemple. Imagina que els nens canten una Nadala, vale? I t'agafen amb una càmera de Full HD o de 4K, amb una càmera de 4K i te pugen la Nadala amb 4K. Resulta que hi ha un nen que fa alguna cosa graciosa. Es fot
sí,
el nas, el que sé, i no es cap, no es veu. Algú se'n dona compte. I de cop i volta, al cap d'una setmana, hi ha un gif animat del teu fill.
Ja, però Marc, quan ha passat això? També vull dir que hipotèticament poden passar coses superhorribles, però aquest exemple concret, per exemple, no ha passat.
Imagina que en aquell vídeo algun nen fa una cosa supergraciosa i allò... Algú
I et fots un meme.
WhatsApp, no sé què, no sé quantos...
Et converteixes en un meme.
Hòstia, que no sé què... Aquest no és el...
Però... Tornem al tema de l'equilibri.
I posant-nos més dramàtics, que això passa també molt, encara que et sembli que no, hi ha un munt de depredadors sexuals, però molts. I tu, en un col·le, sí, tens un munt de nens i li estàs dient que aquells nens, si algun d'aquells, si s'encapritxa d'algun d'aquells, li estàs dient a on està cada dia.
Però, Raül, és viure en un món de paranoia, que no significa que no t'estem perseguint. Però és que arriba un moment és que li pots tenir por a respirar.
Però abans de la utilitat. No fa falta fer això. Jo no dic
que
no es pugui
això
fer res.
El tema és que no fa falta.
És fer-ho perquè... Sí, però que
completament d'acord amb la premissa bàsica que cadascú ha de poder decidir què fa i què no fa.
Per tornar a l'exemple d'abans, si una escola... O sigui, jo què sé, si van a la tele un dia i surten, tu, aquella persona de la tele, no tens ni prou informació per fer-li un tracking. Però... està publicant constantment coses d'una escola és com està publicant coses d'una feina. Si tu estàs publicant el que fas cada dia, la teva rutina de feina, si algun dia algú el pot trobar, sap on ha d'anar.
Sí, d'acord. En el nostre cas, potser és que tampoc publiquen tant, ho fan de tant en d'hora. I després també que arriba un moment que a mi em fa la sensació aquesta, que com ara som tan conscients de tots els perills que existeixen al món, sembla que poguéssim caure víctima de tots a la vegada. I arriba un moment que és que no es pot viure així.
No,
hi ha una...
no,
perquè no és real.
Quan són nens petits, oi que no li donen a la nena qualsevol? Oi que et donen unes targetes o et diuen que només li donaré al papi o la mami o als avis si me'ls presentes?
No, però si, Raül, el tema bàsic jo crec que estem d'acord. Sí, jo crec que estem tots d'acord. Però també arriba... Vull dir que no... que el món que viuen ells i el que viuran dintre uns anys és un món absolutament interconnectat. I que per molt que vulguem evitar aquesta situació, perquè nosaltres som d'una altra generació i pensem que tenim que actuar amb la nostra projecció pública d'una forma determinada, no és el món que tenen ells. I que crec que al final també podem queixar-nos moltíssim. Des de luego que tenim que tenir cura de què fem i el que tu has pensat és inacceptable, però tampoc podem tancar-ho tot.
No, però jo això ho compro que segurament quan els meus fills siguin majors d'edat o arribin a una edat que ja és la que es fan coses...
Faran Instagram, ja ho saps.
Jo els podré explicar, jo els podré intentar assessorar. Però és el que dius tu, Javi, segurament ells veuran el món d'una forma diferent a nosaltres. Jo això ho tinc assumidíssim, o sigui, no passa res. I serem els carques que direm la típica frase de pues vaya merda de música, escolta, la que escoltàvem nosaltres sí que era bona. Sí, però això assumim.
Fixeu-vos una cosa, abans el Ciberado estava dient, escolta, mira, és que no podem estar sempre amb el tema de la por, de quines coses fem. No, al final es tracta un tema, és com per exemple amb el tema del Covid. Tu saps que el més segur és quedar-te dintre de casa, que ningú vingui i no interactuar amb ningú ni res. Evidentment, has de sortir a comprar, de vegades has d'anar a treballar, has de fer coses, i és el que fas una exposició raonable. Fas una exposició raonable, saps fins a quin punt Hòstia, que és fotut, tio.
No, però és la foto. Ha fet la foto, ara és el mode Junts. Això es diu mode Junts.
Mode Junts, vale.
Hòstia, doncs... que guai això, tio. És rar.
Bueno, doncs, el que passa és que tu fas una exposició raonable i fas com un pressupost del ràtio de persones amb les que estaràs en contacte i com d'estret serà aquest contacte. Doncs al final, online, tu també has de saber que tindràs un ràtio d'exposició i que exposaràs un número de dades determinades i unes altres no.
El típic cost-benefici que parlàvem abans.
Exacte. Cost-benefici i a més també és acumulatiu, perquè si tu vas penjant moltes dades, més dades poden creuar de tu. Per tant, és dir, fins a quin punt i al final dir quan tens realment un benefici. Si hi ha un benefici didàctic per fer alguna cosa, sisplau, fem-ho, però és que hi ha coses que al final és simplement fem coses perquè fer coses, doncs no.
Sí. Com hem acabat parlant d'això?
Hem de tallar, perquè penseu que fa una hora i mitja que algú vol saber si ha guanyat un HomePod.
No he guanyat jo, ja ho he dit al principi.
No, has guanyat tu. Tu no pots participar.
Un moment, que jo he de marxar, aprofito per tirar la bomba de fum, així que us desitjo bones festes a tothom. Us anava a dir, feu moltes coses, no les feu, sisplau, no feu res. Intenteu no fer gairebé res.
Quedeu-vos a casa, jugueu al Cyberpunk aquest amb el Cray.
Sí, exacte, la millor manera que cosa que podeu fer és baixar-vos al Cyberpunk i llavors espereu que funcioni.
I no vingueu als pobles, no vingueu als pobles a donar pel cul, sisplau.
Quedeu-vos a la ciutat. Deixeu-vos la muntanya per nosaltres.
Gràcies, que estàs. Raül, adéu.
Adéu.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, estem en la part de contacte i avui toca donar el guanyador dintre del grup de mecenes del guanyador d'aquest sorteig del HomePod Mini, que ho hem fet aquest matí en el lloc on més sortejos es fan en aquest món després de la loteria, que és a random.org, ¿vale? I...
Tenen model de negoci aquests de random o què? O sigui, t'ha sortit algun banner por, no?
És del mundill open source, no hi ha banners, et diuen si et diuen que van a utilitzar, o sigui, tu pots desactivar totes les cookies, només deixar la cookie mínima, són bastant bona gent.
Com els de GitHub, que ara han tret totes les cookies.
Com ha de ser. Bueno, doncs, recordeu, tenim... Mira, a més em fa gràcia perquè així puc explicar-vos una mica el que és accountability a nivell de mecenes, ¿vale? Nosaltres fa dos anys, no?, ja que estem a l'aixeta, cap a dos anys que estem a l'aixeta, ¿vale? Abans estàvem a Patreon i ja li vam dir a tothom que estava a Patreon: nanos, hem descobert l'aixeta, l'aixeta és una iniciativa de l'Edith Castro, és una iniciativa catalana, promou, a part de nosaltres, molta altra gent que fa moltes altres coses, jo crec que és un bon aparador per gent que crea coses i que les pot posar a disposició dels altres, i perquè puguin haver-hi mecenes, i ens passem a l'aixeta, ¿vale? I en aquest moviment molta gent que ja hi havia abans a Patreon va venir a l'aixeta i va continuar sent patrocinant o sent mecenes de Mossega la Poma a l'aixeta, ¿vale? Hem crescut, hem gairebé triplicat el nombre de mecenes de l'aixeta des de que van venir de Patreon, ¿vale? Però hi ha 8 godos
irreductibles
que s'han quedat a Patreon, perquè suposo que des d'allà ells fan la distribució no només a Mossega la Poma, sinó a altres molts llocs, inclús fora de l'estat o fora d'aquí, que són de Patreon. Jo ho entenc, eh? I aquells 8 no els hem oblidat, els hem tingut en compte, ¿vale?
Hombre, que menos.
Un temps vam fer una promoció per si algú, saltant-se la... Perquè, clar, quan tu et fas mecenes d'algú a Patreon, cobra Patreon i cobra la modalitat per la qual Patreon et paguen a tu, que normalment és PayPal. Per tant, comissió
a Patreon,
comissió a PayPal. I van dir, hòstia, pues si algú vol fer-se directament patrocinador de Mossega la Poma via PayPal, que es pot fer, provem-ho. I va haver-hi un, que és el Roger Tallada, ja ho dic des d'aquí, moltes gràcies, Roger.
Gràcies, Roger.
Tu, va, jo soy l'excepció que confirma la regla. Per tant, teníem 8 a Patreon, un a PayPal directe i 70 mecenes a la xeta. Poca broma. No molta gent que estigui a la xeta pot comptar amb 70 mecenes regulars. Vale? És, és un honor i des d'aquí el que vull fer és doncs demanar a tothom que s'apunti, perquè a més és que és saber no només que hi ha 70 persones que t'escolten, sinó 70 persones que aporten cada mes una part, pues és, jo crec que és molt, molt vàlid. Dit això, el guanyador del HomePod Mini és Ferran Soler Gual. És un mecenes que ja porta 100 mecenes des que es van passar a la xeta el 2019.
Molt bé, felicitats.
Ferran, enhorabona.
I si no el vol, que no sé, que ens el doni un altre cop.
Si no el vol, saltarà el següent. ell tenia el número 30, que és el que va sortir a Random URG, i si no és ell, serà el 31, que serà el següent, saltarà el següent.
Que guai, molt bé. Que el disfruti això... molt, perquè jo fa un dia que el tinc, el HomePod.
S'escolta molt bé, que sí.
I està molt xuli. O sigui, que... I sobretot el de fer de... Lo de fer de walkie-talkie m'agrada molt, també.
No, i l'altra cosa que és boníssima és... Si jo, per exemple, vinc amb els auriculars i amb el mòbil o vinc escoltant un podcast en el mòbil, li foto, el deixo caure damunt del HomePod i em transfereix l'àudi en allà. Sí. Me'n vaig, O sigui, és tota aquestes tonteries, perquè no deixen de ser pijades del primer món.
Aquesta tonteria és el xip 1, aquell, d'ultrabanda.
Aquesta tonteria dobla el preu dels productes quan te'ls cobra Apple. Vale? És aquest 50%.
No, però és un doble estem... doblat, és el doble perquè és Apple i doble perquè porta el xip. Sí, per 4.
Però que 100 euros en Apple és regalat. És molt barat. Pràcticament.
és molt barat.
Per això s'ha venut tant, eh? Per això s'ha venut tant. Això és com allò de les hamburguetes.
Mosseguis, aprofito, que encara estem a la panda de contacte, només... Gràcies a tots els que sou mecenes, gràcies a tots els oients. Si us voleu fer mecenes, mossega.aixeta.cat, mossega la poma, perdó, .aixeta.cat, i a tots, mecenes i no mecenes, us desitgem molt bones festes i molt bona entrada d'any nou. Cuideu-vos molt vosaltres i, sobretot, cuideu-vos també a la gent que tingueu a prop.
I mirad, no... això de les hamburgueses és que... Si poses al McDonald's una hamburguesa molt, molt, molt cara i una altra molt, molt, molt barata, tothom agafarà del mig.
Sí, és clar. Tècnica de màrqueting 101.
Bueno, va, ens queda molt poca estona, tenim propostes i tenim un parell de notícies molt ràpides. Abans d'entrar... No sé si heu llegit aquesta notícia que la va publicar The Verge aquest cap de setmana, que deia que des del passat diumenge... als proveïdors d'accés a internet, sobretot a les empreses de cable, als Estats Units, ja no podran llogar el router quan ja en tinguis un de propi. És a dir, no et poden forçar a llogar la compra. Encara funciona això, eh? Sí. I això em ha semblat molt interessant perquè és un tema que crec que hi ha un moviment a darrere, que és un moviment, diguéssim, mundial. I que... El problema és, no és només que et lloguin el router, el problema és que el coneixement bàsic de com muntar una petita xarxa a casa no està al comú dels mortals. I et
sí,
veus
però coneixent... aquí hi ha un problema, Tomàs. El problema és, tu el que vols no és un router, tu el que vols és una connexió a internet funcionant. Sí. I és el problema que hi ha aquí és qui em dona, qui és, quan hi ha un problema... Tinc que saber a qui m'estic queixant. Llavors, el problema que hi ha ara és que el que ens estan donant és que el router és a més wifi i a més és hub i a més fa no sé quantes coses més. No, no. Jo voldria només una capseta que em digués, mira, d'aquí surt un Ethernet que és la connexió a internet. I jo ja me posaré el meu router i el que jo vulgui a darrere. Tindré aquesta opció, l'opció mínima que sigui només el mòdem fibra. Però no, com no. Que està, tens les capses aquestes infectes que són super no segures
el
i que en el...
fibra té un nom, que és aquesta caixeta petitona que abans els de Movistar, els de Telefònica, posaven, que tenies la caixeta, no? De qual sortia només un RJ45, un cable de xarxa, que anava a un altre aparell, que era el router wifi, que feia de hub, feia de tal, que era diferent. ¿Vale? Que passa que això ara les companyies ho donen tot en uno.
Exacte.
Tot de dins.
Pues no, dona'm el terminador de fibra, el conversor de fibra a
RJ45,
farà mòdem, això vale, ja t'ho compro, em dones el servei, dona'm això. Però d'aquí cap endavant és mi casa.
Diu ONT, això, em sembla.
Però quan es trenqui, la responsabilitat és del proveïdor o és nostra perquè no l'hem configurat correctament?
Si es trenca la ONT és un problema, és del proveïdor, si es trenca el router és cosa teva.
Sí, però la trucada a suport i la complexitat de gestionar això és del proveïdor.
Estic d'acord, no pots trucar a suport, perquè jo li dic a suport, no, mira, és que tengo l'última versió de Asus, Wi-Fi 6, High Mesh...
Jo m'enxufo a la llengüeta del mòdem, tengo internet, sí. Tira, d'aquí cap a dintre és problema teu, que vinguin els de la FNAC o que vingui qui sigui.
Paga, sí, paga. Mm. Bueno, una notícia i dos. A veure, va, Magma, que t'ho estàs fent a sobre. Tindrem Apple Cars, tio.
Hòstia, això és una cosa que no acabo d'entendre.
No m'ho crec, no m'ho crec.
No m'ho crec, jo tampoc. Però va, bueno, ha sortit la notícia, de fet...
A veure, i us vull explicar una cosa. Us vull explicar una cosa, perquè és que tinc un iPad Pro nou, el nou, el versió 4.
Un altre nou, sí.
Un altre Mac nou, sí. Un iPad nou amb el Magic Keyboard, eh? O sigui, és el... perquè l'aparell és més car que un Mac. O sigui, és com...
Val més que un HomePod mini.
Madre mía, des que sacasteis lo de HomePod no sé de què estáis hablando.
Que lluny que estàs de l'ecosistema Apple.
Doncs no, el que m'ha sorprès, o sigui, m'ha sorprès aquella cosa
acabar,
que
no?
Ens dius, hòstia, el teclat del Magic Keyboard aquest a l'iPad OS quan el fa servir amb un trackpad, hòstia, doncs té sentit.
Sí.
Funciona bé. Va bé amb el teclat, va bé amb el trackpad.
Es fa una mica raro mirar, veure un cursor rodó, no? Però t'acostumes
sí,
ràpid.
Sí, un cursor rodó, però t'hi acostumes i treballes de forma natural. Hi ha coses que li fots a l'editar de la pantalla i hi ha coses que estàs treballant amb el trackpad i va molt bé. I el que m'ha sorprès és que els accessoris que tinc jo de l'USB-C del Mac, és a dir, en el que hi estic endollant doncs, una pantalla externa per HDMI, i estic endollant a l'Ethernet, i estic endollant...
Pots posar un pen a l'iPad, tio.
I pots posar pens,
i Ethernet.
A l'Scarlett, és a dir, a la interfície USB 3 que tenim per gravar Mossega la Poma, les entrades possibles, agafo les aplicacions de gravar àudio i de fer coses amb àudio de l'iPad, doncs el reconeix immediatament. És allò, plug and play total.
Falta el Raül aquí per dir-te sí, el que tu vulguis, Marc, però no és multiusuari.
No és multiusuari. No.
I perquè vols multiusuari si vols comprar 3 iPads?
Puc dir jo o no? O truco al del Raül?
Digues.
El d'això ho tenia l'Android fa 10 anys? Ho puc dir jo?
No, i fas bé dir-ho. Perquè és una...
Perquè el dels pinganillos...
No, i tot, i la connectivitat externa, clar. Sí.
O sigui, a veure, vale que l'iPad aquest de pantalla grossa és car com un portàtil, però dius, ostres, com a sistema operatiu, en el moment que hi fots el trackpad...
Sí, a l'iPad Air té USB-C també, eh?
Sí,
i el USB-C, no es sorprèn. L'USB-C, buf!
Expliquem una cosa. El Mac
però no té jack d'auriculars.
El Marc no es sorprèn que una tauleta no pugui connectar-se a un disc dur o una connexió RJ45. És un iPad el que li sorprèn que ho pugui.
Exacte.
És la diferència. Vale? Mm.
Però que ja comé, ja, i estan ja molt a prop. Encara hi ha algunes coses que es poden arreglar, però realment... I a més, per exemple, aplicacions com les del, jo què sé, el Gmail, doncs tens l'experiència que tindries de portàtil normal i corrent.
Hem d'anar acabant i hem de saltar les propostes. No sé si hi ha alguna notícia especial que voleu comentar, Javi o algú. Si no, és que les propostes són interessants que les veiem entre tots. Si teniu alguna, la dieu.
Vinga, baixa'm les propostes.
Vinga, va, doncs anem a propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, la primera proposta és una conferència. Ens la proposa l'Andreu Guinart i és una conferència on va participar en Craig Federici, que és la conferència europea sobre privacitat i protecció de dades. ¿Vale? Ell ho destaca, suposo, perquè el Craig Federici va donar la visió d'Apple en relació a la privacitat i la protecció de dades, però en general hi ha moltes altres participacions en aquesta conferència que va tenir.
Recorda una cosa, Tomàs. L'anglès conference en castellà o català és congrés.
Bueno, congrés, sí, d'acord. Tens raó.
Una conferència en català o castellà és una traducció xapa. Literal. És algú que fot una xapa i en canvi, en anglès seria un talk o un keynote. I en canvi, el conference en anglès és el congrés.
Tens raó. I congrés en castellà?
També és el mateix. També diuen congrés en anglès.
Vale.
M'ha explotat el cap, perquè jo ara ja se m'havia oblidat. Sí, literalment, És veritat, ja associava conferència.
Sí, també. No, és un congrés. És un congrés perquè es va reunir molta gent i entre ells va participar en Craig Federici, com van participar moltíssimes altres persones.
Ja que estem, em sembla... Ja que estem puntillosos, és Federici, no Federici.
Vale, no ho puc canviar. Si pots donar tu, perquè és que em salta d'això. Vale. Va, vinga, una resposta que la va donar l'Eduard Martínez. O sigui, en Tàfol Nebot va fer una pregunta. Què és un Hackintosh? I tu me preguntes un Hackintosh? Un Hackintosh eres tu, no? Que és aquella... No, això ho va preguntar en Tàfol Nebot. I el... Sí. O no sé qui ho va preguntar. Però la resposta que va donar l'Eduard Martínez és de 10. De 10, 10, 10. Per tant, la he apuntat aquí només per dir-vos la definició del que és un Hackintosh.
A veure.
No dic en conya, està molt bé. Diu, el macOS funciona amb un kernel modificat basat en FreeBSD. Mm-hmm. Apple, des de l'inici, allibera la versió lliure d'aquest kernel que s'anomena Darwin. El fet és que el Darwin, potser perquè es basa en FreeBSD i la feina ja està feta, és que no hi ha comes, perdoneu. Perquè es basa en FreeBSD i la feina ja està feta, potser perquè li interessa poder escollir quin maquinari posa en els seus ordinadors, no només entén el hardware dels ordinadors d'Apple, sinó que entén i es pot executar en una bona quantitat de hardware de PC estàndard. Fer un Hackintosh, per tant, és agafar un PC i executar-hi el macOS. Escollint una mica el hardware que poses a l'ordinador, no totes les xarxes Wi-Fi funcionen, per exemple, pots aconseguir tenir un ordinador que executi macOS per una sisena part del cost d'un Mac equivalent. Això sí, depenent del hardware que usis, potser necessitaràs 15 dies ben bons i molta concentració per aconseguir fer-lo funcionar al 95%.
Hi ha webs especialitzades en vendre hardware per Hackintosh?
No, i de fet hi ha webs... Jo que ho vaig dir és que no val qualsevol PC, perquè si no, si aquest 5% que li falta és el Bluetooth i la Wi-Fi ja nos hemos jodido. ¿Vale?
No et pots dir que no és segur, per això, a l'ordinador.
No, però sí que és cert que hi ha unes webs que ja t'aconsellen quin tipus de PC pots fer servir com a base per un Hackintosh. ¿Vale?
No hi ha cap empresa que hagi trobat un nicho de mercat en això?
Sí que n'hi havia, però...
Per elles han sigut denunciades per Apple.
Sí,
si tu cobres, encara, però si cobres per això, Apple et denunciarà.
Sí.
Vale, perquè contraveus les lleis del el contracte del macOS.
Perquè em sembla que te'l venien ja amb el macOS instal·lat.
Ah, bueno, ja, això és on ja lo mejor, vamos a... Where is the limit? Sí. Ja me compra en el Caixa Converters esta bicicleta.
I te cobren la licència de Mac, eh?
Javi, tu vols dir alguna proposta o tiro endavant?
Jo tinc un parell de propostes. Jo en tinc una perquè, de fet, no és una proposta. Si teniu l'última versió de l'iOS, ja ho teniu ficat com una de les opcions. És un buscador que podeu incorporar, que és l'Ecosia.
Sí.
No sé si n'heu parlat ja de, hem parlat ja de l'Ecosia, però oh, que l'Ecosia aquest és un projecte de cercador, és un projecte que es fa des d'Alemanya, porten ja des de fa 11 anys, i la idea és que bàsicament és els beneficis que ells treuen d'operar el cercador es dediquen a plantar arbres. Es dediquen a plantar arbres doncs, a llocs com Brasil, Burkina Faso, i és que ja porten més de 110 milions d'arbres plantats pel món, i a més fins i tot et diuen que en funció del número de cerques que tu estàs fent, el número d'arbres que han aconseguit plantar amb les cerques que tu estàs fotent, i bueno, doncs, està bé. L'altra és una cosa que no n'hem parlat mai, ja que es parla sempre de sèries, una sèrie espanyola que està bé, realment bé, com no podia ser, és de l'Àlex de la Iglesias, aquesta sèrie de les 30 monedes, és molt bona. És molt bona. Jo em pensava que no valia la pena, però vaig... Va, mira'l, i em vaig quedar enganxat. És realment bona i val la pena. I on
està?
Està HBO.
Vale.
Està HBO i a BitTorrent.
També.
El que passa que és això, treu un capítol cada diumenge bueno, i els capítols això són llargots, i són com pel·lícules curtes i està molt ben parit, molt, molt ben parida.
Javi, tu tens alguna altra... proposta.
Sí, em faria il·lusió fer publicitat d'una cosa que he comprat fa poquet. No perquè em porti res, sinó perquè a mi em feia molt mal l'ombro. Portava un any i mig i tenia assumit ja de que ara són aixeques de l'edat i ja està. Molt mal. I jo pensava que era... Jo pensava que, és que és així. Jo pensava que era l'edat i a l'entrenar, el fer el body pump. I vaig trencar el meu teclat, que tenia un Arc de Microsoft, que és un teclat que jo pensava que m'havia gastat tota la pasta del món en ell.
Aquell que va separat de costat i costat.
He comprat un que és el que tu dius.
Sí?
Està separat. Es diu Digma Rise. Surt per una pasta els millors calés.
Com es diu la marca? Disculpa.
Digma. Digma Rise. És D-Y-G-M-A. I resulta que és un projecte que està dirigit per un espanyol, el Luis Sevilla, que m'olaria moltíssim si trobeu algun podcast que el podeu convidar, perquè és un e-sports d'elit i que és CEO. Però de casualitat jo no sabia res d'això. El cas és que és un teclat que és mecànic, sona superbonic, no sé si l'escolteu.
Oh!
Sí!
Uf! Enganxa, la glòria a la meva.
Uf, sí, sí, sí.
Uf, a les 3 de la matinada em diu, Javi, ¿quieres parar ja de picar i acostar-te d'una vez?
Pots deixar la maquineta?
Sí, si us plau. I la història està en que està trencat en dues meitats. Ho pots fer servir junt, però en 5 minuts ja m'havia acostumat a separar-lo gairebé 50 centímetres.
Amb el que la postura de l'espatlla és
més ergonòmic.
Sí, sí,
se m'ha passat lo de l'ombro.
Sí, sí, sí.
No l'havia... Sí, sí. Comprat sí, sí. Per això.
L'altre dia, mira, això que dius... Això que dius
Una altra cosa, Javi, dos coses pels mals d'esquenes i mals d'espatlles i coses d'aquest estil.
No
una
programar?
No programar, això està molt bé. Però hi ha unes coses que et diuen...
No programa,
Si tens espai a casa, has de tenir espai a casa, taula d'inversió. Hi ha uns aparells, busques els llocs com aquests llocs de fitness i tal... Taula d'inversió. És una cosa que tu t'hi poses i et penges de cap per avall.
Per fer el Batman. Així
en
feia
plan
abans.
Batman.
Jo encara he provat la teva, Marc. No l'he provat mai, em sembla.
Va realment bé. Jo en tinc una des de fa 2 anys. La faig servir, diguéssim, una vegada cada 3 mesos. Però el dia que la fas servir és aquell dia que dius... Sí, sí. Que saps per experiència d'anys anteriors que si no et penges, això acabarà durant 3 mesos de mal d'esquena. I portes 2 minuts i quan estàs allà fas... croc... Ah...
Sí, sí, sí. Els primers 4
cosa...
minuts són superagradables. Si te quedes 10 minuts, segurament ja no pots desenganxar-te a tu mateix de la taula. Jo ho feia abans al gimnàs.
No, el problema quan estàs de cap per avall massa estona és que t'acaba pujant la pressió sanguínia en les orelles i els ulls. I acaba sent incòmode. Llavors has d'anar-ho... Però llavors pots anar muntant. Pots fer diversos angles, etc. L'altra cosa és una cosa que es diuen Compex... C-O-M-P-E-X, n'hi ha d'altres, però aquest és el que faig servir jo i em va molt bé, són electroestimuladors. També te'l pots posar
a la... A mi me suena esto muy bien. Sí, 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 sí.
Però què és, allò de la teletienda que et fa sí. abdominals sense fer
doncs,
res?
Bueno, però, a veure, hi ha el programa d'abdominals que te'l pots posar si vols fer abdominals i aquest tipus de coses, però normalment el que hi ha és que hi ha programes d'antitendinitis, el programa TENS, que són precisament per temes de rehabilitació. De fet, quan vas, tens algun accident o vas a rehabilitació, a aquests llocs de rehabilitació, et diuen, te voy a poner las corrientes, és això. I en comptes de fotre tu la vegada a la setmana que hi vas en allà, agafes dos o tres dies i tu fotes tres o quatre.
És el que t'anava a dir. Que és per muscular, veritat? El que fas és reforçar la musculatura perquè t'aguanti millor l'esquelet amb això.
No, i també incrementa la, i també incrementa la circulació sanguínia en aquesta zona, que al final el que fa és que vagin més plaquetes, més històries.
Estimula més.
Tot això. I escolta, jo per exemple, amb una torçadura de turmell, amb un esquins guapo, d'aquests que se't queda la cama de 3 o 4 vegades més gruixuda del que és, al cap de 4 setmanes estava jugant a tennis.
Que bruto. I a la vez que bien.
Sí, vaig anar a l'hospital, em van dir, ui, t'enguixem, això d'aquí 4 setmanes tornes, ens ho mirem, i us vaig tornar a casa, vaig dir, prenda pel cul, em vaig treure l'embenat, em vaig començar a fer això, és una miqueta de bany fred i calent, fred i calent, fred i calent, una miqueta de les corrents, 4 setmanes jugant a tennis.
Mira, i a més, el
que
ens gastem...
havíem de treure el guix.
El que ens gastem en això, que ja us dic, jo ho vaig fer al final perquè em semblava, tenia molta curiositat i em semblava superbonic, perquè és molt bonic el teclat aquest. Mm-hmm. Però al final és que realment el que ens gastem en salut és pasta ben invertida.
És una inversió, és una inversió.
Jo personalment, aquestes dues, la taula d'inversió i el Compex, són coses que no faig servir poquet, però que quan les fa servir dius, ole! Mm-hmm. Tant jo com la meva dona, de tant en tant, la meva mare algun dia, i saps, són coses que tens, i que de tant en tant ho fa servir, i val. El que passa, el problema de la taula d'inversió és que necessites espai a casa. També es pot plegar i ocupa poc espai. És com
ocupa llavors... com una taula de planxar, no?
És com, sí. És com tres taules de planxar de gros.
Compte el que diu el Javi amb aquest conseller que ha donat peu a tot això que hem estat parlant. Moltes persones es pensen que el mal d'espatlla o de braç, que fins i tot pot ser immobilitzant, vull dir que hi ha gent que té tant de dolor que no pot moure el braç, és pel mouse.
I separes el...
I no és cert, és el teclat moltes vegades, és el teclat que fa que fem aquesta mala posició. Vale, escolta, avancem. Sí, sí, avancem amb la resta, que tenim moltes propostes. En Xavi Cabré ens parla del llibre, bueno, de la novel·la El Gambit de Dama, que ja està publicada en català, per si algú la vol llegir, no només la sèrie, que ja suposo que tots l'heu vista, sinó el llibre, que diu que també està força bé. L'Andreu Guinart diu que s'ha fet la presentació del projecte AINA sobre supervivència i competitivitat del català en el món digital. Això crec que va ser una presentació que va fer la Gene no fa masses dies. Jo us recomano una sèrie, que és una minisèrie, com no pot ser d'una altra manera, britànica, de les que a mi m'agrada, que només té 3 episodis i es centra sobre una investigació d'un assassinat, ¿vale? Que es diu Manhunt, la cerca de l'home, ¿vale? A Filmin, 3 episodis que són una joia d'emoció continguda. Com a mi m'agrada les sèries britàniques.
Només per exquisits com tu, per això, Tomàs?
No és un tema d'exquisits, Va, que només queden 4 propostes. Molt ràpid. A part d'això, algú ha comprat a Amazon, afiliats de Mossega la Poma, un dron.
Un DJI d'aquest?
Armado o sin armar?
Sin armar. Però, hòstia, és que
no,
feia molt
de temps... Com...
Jo no tinc drons, ¿vale? Feia molt de temps que no
mirava
això.
Jo me vull comprar un d'aquests DJI, tio.
Hòstia, doncs aquest dron és la rehòstia perquè és un dron plegable i el que compres és tot un pack que et ve amb bateries, de recanvi, i et ve tot, ¿vale? I és superportable i no és petit. Té càmera 4K HD, retransmet en wifi, fa back home, és a dir, que tu el pots enviar on sigui i el dron té la capacitat per saber des d'on ha sortit i tornar quan se li està acabant la bateria.
Té
2 bateries de 20 minuts, és a dir, que són 40 minuts, i a més fa un follow me, és a dir, que jo me voy a fer... Ah. Quan surt el dron, i me sigue sí. Per donde vaig.
Això va molt bé per ser influencer. Vas a fer tonteries pel bosc i sí, sí. Ja et va gravant.
Se'n recorda de Babylon 5? És que sí. Estem allà, eh?
Sí, sí.
És... Pues, la però de quina marca és, Tomàs?
Ara voy, ara voy. Jo això ho havia vist amb drons d'aquests més semiprofessionals que valien una sí. Pasta gansíssima.
Sí, 700 euros valen el...
Vale, doncs pues això és de la marca Thomson, no Thomson, eh? Thomson, amb Z. Ja tindreu el link, afiliats a les notes del programa. I val 189 pavos.
Ui, aquí sí. Hay gato encerrado, eh?
No, no, si ho ha comprat un mossegui, ja s'ho ha mirat.
Que ens digui a veure què. Home, té bones revaloracions, eh?
Sí, sí, té bones valoracions, sí. Vale, en Joan Betbessé ens parla d'un vídeo que es diu 5 Minutes Alone, 5 minuts solo, que és de Far Beyond Driven, del 1994, que és un sol de guitarra d'absolut bon metal. Vale, l'Eduard Pertínez ens parla d'una sèrie que es diu la sèrie The Orville, The Orville, que es troba a la plataforma tradicional Torrent i Mules. Sí. Diu que és una joia. Pretén ser una conya de Star Trek, però acaba sent exactament un Star Trek dels clàssics. No, no l'he vist.
És exactament això. És Star Trek vist des d'ara.
Però diu que està molt bé. Diu que coses...
Està sí. Bonica, està feta amb molt respecte, és completament no oficial, però acaben seguint la continuació de l'Star Trek original, perquè ara
s'estimava la sèrie i ha pogut fer en allà tot allò que no li hagués deixat fer, diguéssim, la productora original, no?
Tal qual. I igual de ridículs que alguns capítols de Star Trek i a la vegada igual de bonics de veure.
Molt bé, continuem parlant de sèries. En Cinerbof ens parla de les clàssiques sèries de la BBC emeses per TV3 fa molts anys, Sí Ministre i Sí Primer Ministre, que continuen supervigents, ¿vale? O sigui, és una passada, són molt curioses. I acabem amb l'àudio, amb un àudio que ens recomana Antoni Gimeno. Diu, ah sí, és un àudio d'un programa, d'una entrevista o d'una intervenció que fa el periodista Àlex Gutiérrez al programa El Matí de Catalunya Ràdio parlant de les fake news. Són sobre el tema de les vacunes i els contravacunes i tot això.
És censura o no és censura?
Sí, és censura o no és censura. Vale, i fins aquí. No sé si hi ha alguna cosa més. Si teniu
no,
alguna...
però a mi m'agradaria dir un truqui.
Ah,
que ja ho veieu, que el Ludo se'ls perd tots, no? Bueno, també no faig gaire. Però després em truca, eh? Miquel Àngel tal, Miquel Àngel qual...
Vale? A sobre.
A sobre, sí. I és dir-vos que és molt clàssic, eh? Però que els... estem parlant d'Apple, eh? Sempre. Això es dona per suposat. Que els Macs porten incorporat un sistema per fer screen sharing a dins de Message. Vale? És a dir, que si teniu, com em passa a mi, l'abuela o la mare o el qui sigui, amb el Mac i li heu de fer alguna configuració... Vale? Hi ha vegades que tens el problema de que l'altra persona que
no sap com activar la
no, però és que no sap ni descarregar-se un TeamViewer, una de coses d'aquestes. Pues que sapigueu que si teniu l'iMessage activat, vale? Que és fàcil que el tingui, amb això, si el teniu la persona com a contacte, des d'iMessage obres un xat amb ell i no ha de fer res. L'únic que has de fer és adonar-li a la icona d'informació, la I aquesta que surt al costat del nom, i des d'allà pots demanar accés a la seva pantalla. Llavors li sortirà un pop-up, només ha de clicar i ja estàs a dins.
Això
i a més t'obre una...
Sí? Anava preguntant, això funciona encara que tinguis desactivada l'opció de compartir pantalla del teu Mac?
Sí, a preferències? Sí, funciona igualment. Sí. Funciona igualment. Això, només li sortirà un pop-up en el centre de notificacions, li ha de dir que sí, i a més està molt bé perquè a l'hora que et comparteix la pantalla et fa una trucada de veu per FaceTime. És a dir, que no has de fer res més. Només li ha de donar allà i ja pots parlar amb la persona. Vull dir que està bé.
Molt bé. Doncs acabem ara sí. Ara acabem el programa. Javi, moltes gràcies per veure't.
M'ha fet moltíssima il·lusió participar i també veure-us la cara i xerrar, que al final, mira, no podem fer una cervesa com abans, però això és el que potser més s'assembla.
Sí.
A veure si la podem fer aviat. No confio que sigui en els immediats...
Pero es cuesta abajo, tenemos que aguantar unos poquitos meses, esto ya está, ya se le ve el final.
I quan es pugui, aquells que formeu part de la família, com ets tu, i molta altra gent, intentarem fer un programa una mica especial de retrobament, sí, corazoncito, de fer un programa de retrobament, però físicament, quan ho puguem fer. I això seria ideal que ho fem a l'estudi de l'UPC, que fa un any que no el trepitgem, a l'estudi de l'UPC, gairebé un any. O sigui que hi ha moltes ganes de poder-ho fer. Javi, moltes gràcies per estar avui a Mossega la Poma.
Bons
I a tots els oients, bon Nadal, bones festes, cuideu-vos i cuideu els vostres. Adéu-siau.
Adéu.